COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com estàs? Soc el Ricard Álvarez, comencem Herrera en COPE a Lleida, puntuals com sempre a les 12:20. Estem al bell mig de la setmana ja, dimecres 18 d'abril del 2018, i amb una temperatura envejable i que si fa una setmana ens ho diuen no ens ho haguéssim cregut. Hores d'ara, a la ciutat de Lleida i amb sol, 21 graus positius. Com sempre, buscarem aquesta previsió meteorològica des de l'Agència Estatal de Meteorologia. També farem un repàs de l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Avui estarà amb nosaltres el Fernando Guirado, que és professor de l'Escola Politècnica Superior de la Universitat de Lleida i coordinador de la Fira UDL Treball, que en vam parlar l'any passat, ja ha passat un any, i ja la tornem a tenir aquí. És força útil, i veurem doncs d'on va sorgir aquesta idea, i que la tindreu disponible demà al campus de Capon i també aquest any com a novetat a l'ETSEA, i que, doncs, què n'esperen treure d'aquesta fira? També, dimecres, l'entrevista Cosmopolita amb el Cosme García i amb el Joan Bellmunt i la nova proposta dels nostres pobles. Ens plantarem a la una. A partir de la una, amb el Joan Ramon González parlem dels bocins d'història, sempre tan interessants, i també dels nostres carrers. I a dos quarts de dues ja sabeu que ens arriba el torn de les noves tecnologies amb el David Casero i el Jaume Sitjà i l'espai InfoCope Lleida. 21 graus, com et deia, de temperatura a la ciutat de Lleida, però busquem aquesta previsió pel que queda de dia i també de cara a demà des de l'Agència Estatal de Meteorologia. Anna Borrell, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Temps estable i assolellat avui a les comarques de Lleida. Això sí, amb alguns núvols d'evolució diurna en àrees de muntanya i al Pirineu, avisos grocs per risc d'allaus a la zona. Les temperatures continuen sense canvis importants. S'espera màximes de fins a 25 graus a Lleida i Balaguer, 24 avui a la Seu d'Urgell, 22 a Tàrrega i 19 graus a Viella. El vent continuarà suau, variable amb tendència a bufar de l'est aquesta tarda. Demà continuarem amb un temps estable, cel clar, núvols d'evolució en zones de muntanya on pot haver-hi ruixats aïllats a la tarda. Les temperatures continuaran sense canvis, a mínimes de 9 a Lleida, 10 graus a Balaguer, 11 a Tàrrega, 7 graus a la Seu d'Urgell i 6 a Viella. El vent es mantindrà fluix i variable també.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Anna.
Herrera en COPE. COPE Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Com sempre, ja saps que tens a la teva disposició el nostre número de WhatsApp perquè puguis enviar missatges de veu, que sí, que m'agrada, que us vull escoltar la veu. I si tens vergonya, doncs mira, aquesta vegada te'l deixo enviar de text, però de veu, que m'agraden més. El 664-526-180, 664-526-180. Què pots enviar? Doncs el que vulguis. Mira, l'altre dia em preguntava, escolta, jo a la tertúlia dels polítics puc enviar una pregunta i que els hi facis? Clar que sí, pots enviar el que vulguis. 664-526-180, igual que em pots enviar, doncs, aquest tema que escoltem, escolta, qui el canta? Què canten? De quin any i en quin àlbum estava inclòs, va. El Jaume, per exemple, em diu, escolta, segur, és la Lady Gaga i el Just Dance, perquè entenc l'anglès, però no sé l'any. Bueno, doncs ja tenim qui canta i què canta. Això dels anys és un problema, que el temps passa molt més ràpid del que ens pensem, perquè aquest tema és de l'any 2008. 2008. O sigui, té 10 anys, que ho havia de dir. I estava inclòs dins del treball discogràfic de Fame. Lady Gaga, Just Dance. Amb ella busquem tot seguit l'actualitat informativa de les comarques de Lleida.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Doncs, evidentment, comencem parlant de successos i de que els equips de rescat ja han recuperat els cossos de les dues persones sepultades per l'esllavissada a Castell de Mur. Tot apunta que es tracta dels pares de l'alcalde de Sant Esteve de la Sarga, però caldrà esperar els resultats de l'autòpsia per confirmar-ho. I aquesta és una bona notícia, perquè el Geoparc Conca de Tremp-Montsec espera duplicar el nombre de visitants en 5 anys, perquè el segell de la UNESCO aconseguit ahir dimarts dona visibilitat internacional a 19 municipis de 4 comarques. Jo crec que és una gran notícia, és una bona notícia, i que veurem la seva dimensió en els propers anys. Potser ara no acabem de veure exactament la dimensió de tot plegat. Recordo quan es va anomenar el tema similar a la Vall de Boí. Doncs com és ara la Vall de Boí i quants visitants està rebent i quina inversió s'hi ha fet? Doncs això és exactament el mateix, i és el mateix que s'espera pel turó de la Seu Vella a la ciutat de Lleida, que tant està acostant. La 24a Mostra de Cinema Llatinoamericà de Catalunya projectarà 43 produccions de 12 països diferents, un espectacle amb un quintet musical que acompanyarà la projecció de fragments de diferents films, protagonitzarà l'acte inaugural, en el qual també es veurà 4 curtmetratges. En aquest aspecte, el director de la Mostra de Cinema Llatinoamericà de Catalunya, Juan Ferrer, ha comentat en què consistirà aquest acte inaugural d'aquesta 24a edició d'aquest certamen.
Hem volgut canviar una mica l'esquema de la inauguració. S'entregaran els premis, però també hi haurà un petit concert d'un quintet molt interessant, perquè està composat per un músic francès, un lleidatà i 3 argentins. I faran un concert molt interessant, que també repassarà una mica la trajectòria cinematogràfica d'Osvaldo Montes.
En un altre àmbit d'informació, el govern d'Aragó assegura que existeix un acord per ampliar visites al monestir de Sixena i, en canvi, les monges residents ho neguen. L'executiu aragonès explica que ho van pactar amb les propietàries del cenobi de l'Ordre de Sant Joan. I abans de parlar d'esports, la Diputació de Lleida impulsa un pla estratègic per definir el futur del turisme a la demarcació. Empresaris i representants del sector turístic fan les seves aportacions en el marc de 2 jornades de treball que se celebren a Lleida i a Rialb. Parlem d'esports i ho fem amb els amics de Control Motor.
La informació esportiva per gentilesa de Control Motor.
El nou Hyundai Kona és tan únic com tu. Inspira't per sorprendre't. Inclou Apple CarPlay, Android Auto, Head-Up Display i carregador sense fil. A més, el seu espectacular disseny i dinamisme són perfectes per al teu dia a dia. Nou Hyundai Kona. Tu l'inspires, tu el condueixes. Hyundai.
Control Motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Doncs avui ens toca parlar de bàsquet, i és que l'exjugador lleidatà de l'ACB, Berni Tamames, tornarà a organitzar aquest estiu que ve, que el tenim aquí a tocar, a 2 mesos vista, l'Internacional Bàsquet Camp, que tindrà lloc a Torreferrera del 2 al 6 de juliol i que comptarà amb la presència de tècnics de l'Estrella Roja de Belgrat. És un campus dedicat a la tècnica individual que segueix la metodologia de treball dels tècnics serbis. Això ho ha explicat amb roda de premsa Berni Tamames, i ja sabeu que sempre, sempre, almenys jo sempre ho dic, tot el que sigui interrelacionar diferents cultures i diferents maneres d'entendre una mateixa cosa sempre és beneficiós. Doncs això ho tindreu aquest estiu amb aquest campus de bàsquet.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Avui està amb nosaltres la Mari Carmen Salvador. Mari Carmen, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, amics.
I ja saps que, com sempre, el que fem és fer memòria, recordant què passava tal dia com avui, un 18 d'abril, però de l'any 1993, anava a dir 25 anys enrere, de números rodons, a 25 anys.
Mm-hmm. I tirem enrere perquè anem a fer balanç. El mes de març del 93 va ser la demarcació catalana menys inflacionista, Lleida.
Ah.
L'IPC va créixer un 0,3% per sota de la mitjana del conjunt estatal. A l'estat, la taxa acumulada en el que va d'any es va situar a l'1,3%, i va haver estabilitat en l'índex pel comportament del grup d'aliments, i va baixar una dècima de punt l'inflació subjacent. En una notícia molt agradable. Uh-huh. També va sorgir un nou projecte de premsa a Catalunya, el Nou Diari. El grup editor ECD, Emili i Carles Dalmau, va reunificar 3 diaris. Diari de Barcelona, Diari de Lleida i el Nou Diari de Tarragona, que s'editaven en llengua catalana. Una edició de Girona va permetre cobrir totes les comarques catalanes. Les 5 edicions van sortir al carrer el 30 d'abril del 93. Per primera vegada a l'estat espanyol, el tancament de l'edició seria informatitzada.
Ah.
Es va elaborar també en aquells moments un pla de refugis de muntanya pels Pirineus, redactat per una comissió franco-espanyola que es presentaria a la Comunitat Europea. Els refugis es construirien per tota la serralada pirinenca. La paperera de Balaguer va tancar per evitar la suspensió de pagaments. En parlàvem ja aquests dies. El Consell d'Administració va manifestar que l'empresa no podia sobreviure al mercat. Impacsa perdia 20 pessetes per cada quilo de paper.
Caram!
Que produïa. Per tant, era important. El dèficit acumulat en 3 anys va arribar als 4.400 milions de pessetes. La direcció veia inviable una reconversió del negoci. L'estudi de viabilitat posava de manifest que Impacsa de Balaguer no tenia present ni futur. Una mala notícia pels treballadors. El comitè d'empresa criticava la manca de notícies a la plantilla. Com veiem, doncs, hi havia algunes empreses en aquells moments que estaven passant moments molt difícils. I també el govern promocionava la fruita i donava crèdits tous al sector. El 19 d'abril estava previst començar una campanya per fomentar el consum a Catalunya.
Caram. Gracias, Mari Carmen.
A tú. Gracias a todos.
Jornada de oración por las vocaciones y jornada de vocaciones nativas. Estate atento. Hoy puedes tener una llamada. La llamada del jefe más influyente del mundo. Una llamada que te ofrecerá grandes oportunidades y que llevará a una vida mejor a otras muchas personas. Es la llamada de Dios. Si te llama, no lo dudes. 22 de abril. Jornada mundial de oración por las vocaciones y jornada de vocaciones nativas. Piénsalo. Reza. Colabora. Toda la información en tienesunallamada.com.
¿De qué trata ese libro?
Con un corazón puro y la imaginación de un niño.
Oh, es un libro muy especial.
Todas las fantasías pueden hacerse realidad.
Tú no te rindas nunca. Y la buena suerte te acompañará siempre.
La historia interminable. El sábado por la tarde, vuelven los 80 en 13.
Era para mí.
Llegan los imprescindibles para tu hogar a precios irresistibles con los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo del 5 al 29 de abril, hasta un 30% de descuento en una gran selección de artículos de hogar. Muebles, menaje, textil de cama, colchones y mucho más. Ven a los 8 días de oro del Corte Inglés.
Autocamions Erbi, taller autoritzat d'Ebubus Ibèrica, una empresa del grup Daimler per autobusos Mercedes-Benz i Setra. També taller autoritzat per caixes de canvi ZF per a vehicles industrials. Disposem d'un departament de recanvis amb totes les peces i accessoris originals per Mercedes-Benz, Setra i caixes de canvi ZF. Ens agrada la feina ben feta. Autocamions Erbi, serietat i bon servei ens defineixen. Carretera Nacional 2, quilòmetre 446, al costat de l'entrada i sortida de l'autopista AP2, Soses.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Doncs ja en tenim dos per sobre de dos quarts d'una. Com ja hem avançat al principi del programa, avui parlarem de la Fira UDL i Treball, i ho fem amb el professor de l'Escola Politècnica Superior i coordinador d'aquesta fira, el Fernando Guirado. Fernando, què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
Primer de tot, com sempre, gràcies per estar avui aquí amb nosaltres. Ara recordo... I no sé si això ho fa l'edat ja, però recordo com si fos ahir que estaves aquí assegut, jo diria que al mateix lloc, parlant d'aquesta fira del treball. Ha passat ja un any, i entenc que les sensacions de l'edició de l'any passat van ser prou bones com per tornar a repetir aquesta iniciativa.
Les sensacions són prou bones des del 2014, quan van començar. Ja estem a la cinquena edició, i cada vegada amb més interès i més ganes de continuar fent-ho. Van passar de 45 empreses, 45 participants en aquesta primera edició, a tenir 108 participants en aquesta última cinquena edició.
És un pas més de la Universitat de Lleida, entre molts altres que fa, perquè els estudis universitaris i el món laboral del dia a dia cada cop estiguin més propers, o sigui, no tan allunyats. Perquè entenc, jo recordo fa molts anys que una cosa era els estudis universitaris, i un cop acabaves, doncs llavors anaves al món laboral, eh? Era com un altre món, saltaves d'un món a l'altre. La Universitat de Lleida cada cop fa que estiguin més junts, tot
sí,
plegat.
Sí, aquesta sensació que tens, la que vaig tenir jo mateix quan vaig acabar la carrera, de ja he acabat i ara què és el que he de fer.
Ara canvies de món, vas allà, al laboral.
Busca-te una mica la vida, a veure que ja on acabaràs. Bueno, la veritat és que la Universitat de Lleida ja fa molts anys que està present prens això molt en sèrio. Des de que va començar a fer les pràctiques a l'empresa, tots els graus de la Universitat de Lleida i els màsters fan pràctiques a l'empresa, de manera que l'estudiant ja entra, ja té un primer contacte amb el seu futur professional. I amb la fira el que estem intentant fer és, no només des del punt de vista de les pràctiques, sinó ja veient la teva propera carrera professional que començaràs en el moment que acabis els estudis, com ha de ser. Per això el que intentem és que aquestes empreses que hi participen, els participants que vindran aquí a la fira, que se farà al campus de Caponi, al campus d'agroalimentari, forestal i veterinari...
Que això és novetat d'aquest any,
que
oi?
Que això és novetat d'aquest any. Uh-huh. Llavors el que fan els estudiants és anar allà amb el seu currículum sota el braç, i si no poden anar amb el currículum sota el braç, ho podran fer online mitjançant la web de la fira, anar allà a parlar amb l'empresa i dir, mira, jo sóc aquesta persona, com ho veus? Tu creus que jo puc entrar a treballar dintre de la teva empresa? Tinc un perfil que és l'adient per tu? Llavors l'empresa, el que sí que els demanem no és només que se'ls mirin i agafin el currículum, sinó que els hi facin aquesta primera avaluació. Sí, el teu currículum és adequat? No, el teu currículum no és adequat perquè li falten aquests petits detalls que hauries d'intentar perfilar, i en el cas de que volguessis accedir al nostre entorn, doncs, bueno, tens possibilitats, o a lo millor, per les teves característiques, el teu entorn és un altre.
Això és molt important, eh? Perquè aquest primer punt de contacte amb el món laboral, per entendre'ns, el fas sota un ambient controlat, per entendre'ns. És a dir, o sigui, ara és tan útil com ens deia el Fernando, de dir, escolta, no, el currículum el tens bé, o aparentment el tens bé, però escolta, potencia això, mm-hmm. això no cal que ho posis, però a veure si pots incloure alguna altra cosa, que clar, això t'ho trobes a la primera entrevista de feina, pots acabar molt desmoralitzant.
Sí, és més, nosaltres durant tot el que és el curs acadèmic ja estem fent tallers, cursos, fins i tot fem orientacions personalitzades, és a dir, venen els estudiants al Servei d'Informació i Orientació Universitària per dir, escolta, orienta'm sobre el meu futur professional, i ja els donem totes les pautes que haurien de seguir per quan entrin dintre del seu entorn professional. Però el que sí que ens interessa molt és que tinguin aquest primer contacte directe, real, amb l'empresa, perquè els hi puguin valorar i perquè ells comencin a perdre una miqueta del poder. He acabat els estudis, he sortit del paraigües de la universitat i ara m'he d'enfrontar al meu futur.
Clar, a veure què em diran, a veure qui em rebran, a veure què em preguntaran. Que normalment això és una cosa que hem passat tots i sempre és allò. Què em preguntaran? Tranquils, si vaig amb les respostes o ja ho has provat més d'una vegada, l'experiència és un grau.
No, i tant. És més, durant el que serà la fira hi haurà uns tallers específics. Uh-huh. Un és l'arquitectura del teu èxit laboral. Com t'has de muntar tu durant la teva carrera professional per arribar a l'èxit laboral. No vol dir que hagis de ser el gerent de qualsevol empresa, sinó que tu te sentis satisfet realment dintre del teu entorn professional. I després tenim una conferència central que és quin treball pots trobar, la visió d'una headhunter. És a dir, portem una professional que orienta empreses per trobar talent.
Ah, caram!
I llavors, la idea és, els hi explicarà, però des de l'altre punt de vista, jo com a persona que vaig a buscar feina, com m'estan mirant, com me miren, què és el que m'avaluaran, com puc demostrar jo que tinc talent i per què aquest talent realment és el que s'està buscant. Llavors, ja els estem donant totes les pautes, els estem donant totes les pistes, totes les facilitats perquè ells, al final, puguin començar a treballar de la forma més fàcil possible.
No, és un punt de vista interessant també, conèixer l'altre costat, que de vegades et pot donar molt bones pistes. Com dèiem, és la cinquena edició d'aquesta fira UDL i Treball. Aquest any, com a novetat, no només estan al campus de Capon, sinó també agrònoms. Això serà demà. Demà, durant pràcticament tot el dia?
Sí, començarà a partir de les 9 del matí i fins a les 5, les 6 de la tarda estaran per allà les empreses.
Evidentment, és accés gratuït i lliure,
perquè
la gent no es pensi que escolta... No. Escolta, ens estan escoltant el Fernando Guirado, que és el coordinador d'aquesta fira, que això és lliure, que podeu accedir, anar cap allà. Anem a parlar de xifres, que això també ens dona la dimensió del que és aquesta fira UDL i Treball, perquè si no també qualsevol persona que ens escolti pot dir, molt bé, ara aquí m'estan explicant l'oro i el moro, per entendre'ns, però aquí quantes empreses hi haurà? Doncs ull, quantes n'hi ha?
De participants en tenim 106, no, però 108, i d'aquestes 108 n'hi tenim 84 empreses i 24 institucions.
Déu-n'hi-do, 84 empreses. Exacte. I després institucions, fins a 108 participants. Exacte. Que estaran allí reben alumnes, reben persones.
No, i algunes de les empreses ja venen amb un contracte laboral sota el braç.
Caram.
Jo ja estic fent aquí la selecció de la persona que necessito per començar a treballar potser d'aquí 15 dies.
Uh-huh.
És a dir, no és només una fira de mira, anem a veure què és el que passa, no. Si els estudiants, els graduats, les persones que han acabat la carrera fa poc van allà amb interès, poden treure molt profit. Uh-huh. Perquè les empreses és el moment ideal per començar a fer la primera selecció de personal. perquè estan veient in situ allà a l'estudiant. No estan posant un cartell de busco treballador, no, no, no. Ja els tinc allà, ja puc parlar amb ells i a veure què és el que surt. I me porto els currículums sota el braç per després avaluar-los amb més detall.
Escolta, Fernando, ara això ja és en plan curiositat de les altres sí. quatre edicions. Suposo que us arriba notícies d'algun... d'alguna història curiosa, de finals sí, sí. feliços, d'alguna cosa que diguis, caram, això ho vull explicar perquè vegi la gent que...
Hi ha bastants casos de contractacions laborals, fins i tot, no només d'una, sinó de dues, d'una mateixa persona que ha acabat amb dues empreses que va trobar a la fira. O sigui que és bastant curiós. Tot això intentem penjar-ho a la pàgina web de la fira, que és udltreball.udl.cat. Hi ha una part que en diu Experiències Fira UDL Treball, i allà podem veure el que són els recopilatoris d'aquest últim any. És a dir, hem anat a buscar una empresa que ha trobat un estudiant que està treballant allà gràcies al fet d'haver participat dintre de la fira. Acabarem de recopilar totes aquestes experiències per penjar-les dintre de lo que és la web, perquè hi tinguin accés, però la veritat és que n'hi han molts casos. El que passa que, segons com, és complicat de trobar el cas. Realment, tu vas arribar allà perquè vas anar a la fira o no? Costa tenir aquest retorn, però sabem que existís. Hi ha un retorn i molt positiu.
Doncs ja ho sabeu, udltreball.udl.cat, és així de fàcil, tot junt, udltreball.udl.cat. Ara ho penjarem també a les xarxes socials de la cadena COPE, però aquí teniu l'eina de penjar el teu currículum vitae directament cap a l'empresa. Descarregar també el catàleg d'empreses que hi haurà aquest 2018, exacte. Que evidentment no les anomenarem ara perquè són 84, i la bona notícia és això, que no tenim temps d'anomenar-les totes perquè n'hi ha moltes, però vull dir, ho podeu trobar aquí, udltreball.udl.cat, i també hi ha doncs, aquestes històries viscudes, aquestes experiències, perquè a vegades doncs, la gent, si no veiem, ens costa creure.
Sí,
doncs la Universitat de Lleida ja ha pensat en això. Diu, escolta, et vaig a posar, com es diu això a les revistes, no? Casos reales.
Exacte.
Un cas real. Doncs hi ha aquests casos reals doncs, de que les coses funcionen. Pots sortir d'aquí amb un bon contacte amb una empresa, pots sortir d'aquí amb unes bones indicacions per millorar el teu currículum, pots sortir d'aquí havent conegut doncs les persones que es dediquen a la selecció de personal de moltes empreses de Lleida,
sí, sí.
Vull dir que hi ha moltes maneres profitoses de sortir de la fira UDL Treball.
L'únic, com a petit comentari, que els participants, els que hi vagin allà a entregar el currículum, sobretot que mirin els perfils de les empreses. No només el perfil econòmic, sinó penjaran allà un cartell dient quin és el perfil de professional que estan buscant, perquè de vegades són totalment transversals. Hi ha empreses que estan buscant dintre del seu àmbit específic comercial, però potser estan buscant d'un altre àmbit totalment diferent.
Correcte. Correcte. Doncs això serà demà, al campus de Capon i també al d'Agrònoms, el que popularment coneixem com d'Agrònoms. Ens ho ha presentat avui el professor de l'Escola Politècnica Superior de la Universitat de Lleida i coordinador d'aquesta fira UDL i Treball que arriba a la 5a edició amb 108 empreses i entitats que estaran presents durant tot el dia de demà, el Fernando Guirado. Fernando, com sempre, un plaer, gràcies i enhorabona.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Agricultor, dé el jaque mate a las malas hierbas del maíz con Lumax, el rey de los herbicidas. Lumax es un herbicida de aplicación temprana. Lumax es un herbicida con una prolongada y contrastada eficacia sobre las malas hierbas. Lumax, la jugada maestra para el control de las malas hierbas del maíz. Y es de Syngenta.
La tienda de camisas en Fraga. Fabricantes desde 1949. La tienda de camisas en Fraga, tallas de la 38 a la 50.
Abierto de lunes a sábados, mañana y tarde.
Viu l'abril més gastronòmic al Tiberi de la Roser. Els millors plats per emportar. I el dia de Sant Jordi, fes la teva comanda i emporta't una ampolla de cava i un regal ben sensual, gentilesa de Gemem. L'abril gastronòmic al Tiberi de la Roser. I entre tots els que vingueu, sortejarem a finals de mes una fideuà per 8 persones. El Tiberi de la Roser, carrer Acadèmia 15.
Doncs a minut i mig arribem a 3:15 i com sempre arriba aquesta entrevista cosmopolita amb el Cosme García, que avui camina.
I ens fiquem a caminar, i ho fem sempre els dimecres, ja ho saben, a l'entrevista cosmopolita, aquells personatges de la vida social, cultural, econòmica i política que ens interessen conèixer una mica més de prop. I avui hem pensat en qui podríem parlar. Avui parlarem amb un sacerdot, però no és pas que vulguem conèixer com ho fa lo de sacerdot i tal, perquè és prou conegut. Ha estat vicari general, és una persona que, bueno, ha estat director de l'IREL i és la persona que ens ha atansat moltíssim la paraula de Déu i també ho fa a escrivint. És un intel·lectual a la nostra ciutat de Lleida. Estem parlant de mossèn Ramon Prat. Benvingut i bon migdia.
Hola, molt content de sentir-te, sí.
Bueno, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Permet que et tracti de tu?
I tant, i tant. I tant. Jo també ho faré, així serà més familiar.
Ah, això mateix, això és el que pretén aquesta entrevista. Ramon, on vas néixer?
Jo vaig néixer a Lleida, l'any 1945, al desembre del 45.
A què es dedicava la teva família?
Mon pare tenia una botiga de pianos, d'instruments musicals, al carrer Cavallers, Casa Prat, i un taller de reparacions allí on hi ha el Sansi Hotel, que hi havia el xalet de casa, doncs allí als baixos hi havia un taller, sí.
I t'ha quedat petjada de la música que veníeu a casa vostra?
Pues vaig ser bastant rebregat de nano. Mira que tenia professor i piano a casa, i bueno, vaig posar difícil, i mira que tenia capacitat. Ara actualment escolto molta música clàssica.
O sigui, tu no ets un Messalles ni un Climent, no?
No. Mira que tinc un piano a casa, el del meu pare, que ell el feia parlar. Era una meravella, que em recorda, doncs mira, que els errors se paguen. Jo podria tenir ara moments preciosos si no m'hagués posat així en plan una mica que no ho vaig voler prendre, mira.
Eres entremaliat de petit?
Molt. Sí. Hi ha un cupo de maleses que tenim per gastar la vida, el vaig gastar tot, de veure dolent en el sentit de fer mal, no, però preguntant-me per tot, buscant d'allò, tot el cupo aquest el vaig gastar pues, fins als 14-15 anys, vaig ser molt rebregat, molt.
Per cert, quan se van vendre el seminari, o més bé ho va adquirir, en aquest cas, a la Universitat de Lleida, li va saber greu?
Sí, em va saber greu per dos motius, no? Primer, perquè el seminari estava buit, hi havia molt pocs seminaristes, i després perquè és un edifici realment singular, molt important. De tota manera, amb el pas dels anys, penso que hauria estat molt pitjor vendre en una empresa comercial o coses així, que hagin ha derivat a ser el rectorat de la Universitat de Lleida,
entre
tot és un gran consol.
Dona prestigi.
Sí, sí, sí.
Per aquells que no ho sàpiguen, he dit al començament l'IREL. Què és l'IREL, per aquells que no ho sàpiguen?
Bueno, les sigles d'Institut de Recerca i Estudis Religiosos de Lleida, que és un centre universitari superior on la gent pot treure el grau i el màster en ciències religioses, i també es fa un debat permanent entre ponts entre la fe i la cultura, la fe i la justícia, de manera que cada persona pugui trobar aquell sentit que només la transcendència pot donar a la vida.
Diuen que està molt ben considerat l'IREL de Lleida a nivell de tot Catalunya, no?
Molt. Tant Catalunya, primer la ciutat, perquè fa 26 anys, i ara ja no soc director fa un any, bueno, farà el juny, farà un any, doncs, doncs tant la Universitat de Lleida com l'Institut d'Estudis Ilerdencs, com les entitats culturals, té un gran respecte. És a dir, forma part de l'estructura de la ciutat. No és un monapart, no és un gueto, sinó que és la xarxa cultural de la ciutat de Lleida que ofereix una part que la universitat no ofereix, que és aquest diàleg de la transcendència, que és en última instància la gran pregunta de l'ésser humà, si estem sols, sí o no, i si val la pena viure, sí.
Ramon,
en aquest sentit, i a Catalunya i també a Espanya, vull dir, té un nom molt respectat, sí, sí.
Mossèn Ramon Prat, quan li agafa allò de que Déu li crida?
Bueno, això va ser un moment molt bonic. Jo soc de la generació del maig del 68, que es van allunyar massa de la Iglesia. I al final del batxillerat, els últims anys, que no em plantejava de cap manera ser prevere llavors, doncs molts deixaven de creure en massa. Parlo d'abans del concili, en massa deixaven de creure. Jo vaig tenir la sort a la parròquia de la Magdalena, que hi havia grups de joves del món obrer, del món estudiantil, del món rural, que mos trobàvem allí doncs, en petits grups i discutíem no de religió en abstracte, sinó agafàvem l'Evangeli buscant resposta a problemes concrets. I mira, allí va ser la gran descoberta de la vida, doncs, que em va posar l'Evangeli a les mans. I quan l'has tastat, l'Evangeli, als 15 anys, jo recordo, em vaig enamorar del Crist, molt abans de pensar que faria. Llavors volia ser metge, i ho tenia claríssim. Tots els meus amics han estat metges, diguem-hi. Ara ja també jubilats, que són ja de la meva edat. Doncs, i un dia, fins i tot pregant, vaig decidir doncs, que no faria medicina, sinó que me'n vaig anar al seminari. Però molt abans d'això, va ser la descoberta del Crist que m'ha acompanyat sempre. És el tresor de la meva vida.
Per cert, ara he dit una cosa, una malesa, no? Que algú que no me la tingui en compte perquè la dic molt ben dit el que diré. Els metges, el seu rival directe és Déu, perquè quan un se salve diu gràcies a Déu i no mai al metge, però el metge s'encomana a Déu.
Sí, clar que sí. El bon humor és de les coses més importants d'aquesta vida.
Sí, perquè ja tenim de la sanitat també, bueno, a la família i a la realitat cristiana, ja tenim el doctor Vinyas, que crec que ha fet una gran labor, no?
I la fa, estem un grup també d'aquests de revisió de vida, de professionals, i porta també la seva malaltia, igual que un servidor del càncer, la portem amb una gran serenitat. Sí,
però,
gran
Ramon Prat, explica'm una mica, a tu t'agafa una malaltia d'aquestes dolentes,
sí.
I tu la portes amb una serenitat meravellosa, amb el qual animes els que estan al teu voltant. Has estat un model, o mossèn Joan Mora, que l'han perdut fa poc temps, sou persones que sou models.
Bueno, un model, ves, pobre de mi. El que passa que quan tota la vida has fet aquest diàleg entre la fe i la vida, doncs estàs preparat per afrontar les novetats. I recordo, doncs, que el moment que em van declarar, doncs, el càncer, que aquest juny farà 4 anys, recordo que primer que portava molt temps cansat i en el fons no em va estranyar. Jo notava que tenia algun problema de salut important. Però recordo que vaig fer aquesta reflexió automàtica, perquè això quan fas diàleg de la fe amb la vida és automàtic, vull dir, ho fas espontàniament. He pensat, Déu no t'ha enviat el càncer ni te'l traurà, perquè Déu no es dedica a repartir càncers, oi? Ni a treure càncers. Però et donarà, si li demanes, la llum i la força perquè no sigui un temps de decrepitud, sinó un temps de creixement en una altra dimensió.
I mira,
vaig rebre l'unció dels malalts, vaig abandonar en Déu, i encara no he perdut la pau ara, i mira que vaig estar 6 setmanes més a prop de la mort que de continua viu.
Però que segueixes amb molt d'ànim, fins i tot ara que arriba Sant Jordi,
sí.
No se l'acut una altra cosa, que suposo que és un regal que has volgut fer a Déu, recordant-lo amb ell personalment, amb un llibre que publiques, no?
Sí, que no és un llibre més. Jo tinc 21 llibres publicats,
sí, sí, sí.
I més de 200 articles i ponències, però aquest no és un llibre, és el llibre de la meva vida, és el meu legat. És allò que jo voldria deixar com a exprimint 72 anys de moment de vida, el que està en l'essència de la vida, que és aquesta, viure immersos en la tendresa de Déu, no? Per això el títol es titula Record de Déu, Peregrinatge a la recerca de l'infinit. I el títol sí que et puc dir que bueno, primer és un llibre que he pogut escriure perquè estic malalt, si no tenia temps per escriure. Quan era vicari general últims anys,
bueno,
no em quedava temps per
molt
res.
Molt mal de cap.
No, però és que et seguia professor a la Barcelona a la facultat, tot, no hi havia temps. Però llavors arranca d'un article que va publicar La Vanguardia, aquest escriptor, que és professor d'un institut de Girona, i que té bastanta gent l'Antoni Puigvert, que escriu a La Vanguardia articles de pensament.
Sí.
Aquest va escriure un article fa 2 estius a La Vanguardia que situava Quan s'esborra el record de Déu. I era un article que ell es manifestava simpatitzant del cristianisme, però que no creia, que no havia pogut fer l'acte de fe, ho desitjaria, però no podia. Llavors, dia catòlic, sortiu de l'armari i expliqueu-ho. Llavors jo vaig pensar que el record de Déu no s'ha perdut. I no només no s'ha perdut perquè alguns en tenim a la memòria, perquè recordar molta gent pensa que és la memòria, però és una paraula molt bonica que vol dir a la memòria gravada al cor. Record, gravat al cor, no? I no només al cor, que és conscient, que un és conscient, sinó també el subconscient i inconscient també hi és. I ho veig a molta gent que ve a parlar aquí a casa, que em dedico molt ara, i diuen que no creuen, però tenen tantes expressions religioses, que ni ells mateixos o elles mateixes no se n'han adonat, que són d'una profunditat impressionant. Per tant, que està el subconscient de l'inconscient, i llavors jo afegeixo, que penso que és la paraula clau del llibre, més enllà del conscient, metaconscient.
Per cert, Ramon Prat, jo recordo una de les teves homilies que deies allò que tenies un amic que no era creient i que no sabia si estava Déu, ni si havia cel ni infern.
Sí.
I és una expressió que la fa servir moltes vegades com...
Bueno, en tinc molts d'amics així, molts.
Però ho fa servir amb algunes homilies,
sí,
perquè la gent...
Vegada, clar, sí, tant i tant, perquè mai separat. Mira, el llibre ho explico. Jo, com els meus amics tots van deixar de creure, i em vaig quedar bastant sol, doncs he estat sempre a la frontera, amb un peu a dins de l'església, diguem, molt feliç de poder compartir la fe, i un peu al carrer molt content de no haver-me separat de la gent. I llavors això ha fet que sempre hagi mantingut la relació amb tots aquests amics, molts dels quals no són creients, te diuen, diuen que no creuen. I llavors explico, que n'hi ha un sobretot, que és una carta que mai pensava que mai l'hauria publicat perquè era molt personal, me la van portar a la sacristia de la parròquia de la Magdalena el dia de l'ordenació, abans de començar. Que és un que després va ser una gran figura del món social a l'Ajuntament de Barcelona, i una gran persona, diguem. Uh-huh. I em va donar la carta, que la publico, la carta, aquesta, el llibre, i diu així, diu, no et puc acompanyar, em sap molt greu, però no voldria que estiguessis enganyat. Entres a formar part de la ciutat més explotadora de la història. Pam, 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 yeah. Disparant fortíssim contra la Iglesia i dient, bueno, tu ja em diràs que tot això és fals, però veurem com no acabes venent-te tranquil·litzant els poderosos de la Terra, però, bueno, fort. Però la frase clau és l'última.
Yeah. Quan
entre els cants de la multitud experimentis la joia d'entregar-te al Déu que tu creus i estimes, pensen els que, com jo, clamem en el desert.
Ramon Prat, per acabar, tinc dues coses, una per tu i una que et comprometré. Aquesta darrera, aquestes xerres quaresmals que cada any saps que organitzem amb les cadenes regionals, vaig portar el padre Cheo i vaig portar el padre Brinyes. Sí. I em quedo amb una expressió. Mira que te miren.
Com vols dir?
Mira que te miren.
Sí.
Que això és de Sant Joan d'Àvila.
Sí, 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 sí.
Jo penso que la societat avui en dia hauríem de fer aquesta reflexió. Mira que te miren. Ui, a polítics, a capellans, a església, a tots, no?
I tant, i tant. Mira, molts dels conflictes personals, familiars, professionals, eclesials, que n'hi ha molts també, i socials i polítics, és perquè no enraonem. Parlem, però sense mirar, sense escoltar, sense donar temps a l'altre. Anem per feina, en canvi, crec que és la clau de la vida. I això, si ho fem amb els altres, també ho fem amb Déu. I si ho fem amb Déu, ens ajuda a fer-ho amb els altres.
Acabo. Ara et comprometré a Ramon Prat. Hasta ara li he fet preguntes jo amb ell. Et deixo que em facis una pregunta a mi.
Sí. També m'agradaria la mateixa pregunta. Què ha representat Déu per tu?
Per mi és la base de la meva vida, a la qual els meus pares m'han ensenyat a creure en ell, me l'han fet estimar, i per mi Déu, bueno, és el meu camí.
Pues això, mira, aquesta expressió que tu m'has preguntat, jo t'he preguntat, nosaltres hem enraonat, hem usat la raó per compartir el més sagrat. Això és l'Església, saps? Però la gent, quan parlen de l'Església que va malament, potser hi ha estructures que hauran de canviar molt. Però, en canvi, aquesta Església de comunió de gent que creiem, que volem el bé comú, que fem el que podem, que no ens separem de ningú, doncs això fa 2.000 anys que manté l'esperança de la humanitat. I ho farà fins al final dels temps.
Primer, desitjo que tinguis molta pau i molta salut, que Déu te la dongui i que t'ajudi en aquest moment. I també que tinguis molt èxit amb el record de Déu, que és la publicació que presentes aquest any per Sant Jordi. Estarem a la signatura dels teus llibres, eh?
Gràcies, eh?
Moltíssimes gràcies.
Molt content, i sempre que vulguis, ja ho saps. Sempre que convingui, és molt bonic xerrar una estona.
Pau i bé.
Enraonar.
Gràcies.
Adéu.
Adéu-siau.
Gràcies, Cosme. Recordo que tenim el WhatsApp al 664-526-180. Fins aquí l'entrevista a Cosmopolita. A punt d'arribar a la una, com sempre, ens hi plantarem en bona companyia amb el Joan Bellmunt. Joan, què tal? Bon dia.
Molt bon dia a tothom.
I amb el Joan el que fem és buscar una nova proposta dels nostres pobles.
Pues anirem cap al Pla d'Urgell.
Cap al Pla d'Urgell.
És que no quedarem al Pla d'Urgell. Anirem al Poal.
Ah, el Poal.
Sí, una població relativament important. Vull dir, i per la gent del Poal, que hi ha estat alguna vegada fent alguna xerrada amb una estima al seu poble, però realment digna de ressaltar i de valorar. Segons diuen, el nom del Poal, situat a 216 metres d'altitud, ve de la gran quantitat de pous que hi havia en aquestes terres. Era lògic que abans d'arribar a les aigües del canal auxiliar d'Urgell, la gent cerqués la manera de tenir aigua. I aquesta, degut a les vetes fluvials, s'hi trobava abundant en aquesta zona. Fins i tot hi havia un pou alt. Un pou alt. Això et sona pou alt, pou alt.
Pou alt, sí.
En aquest pou s'hi anava a cercar l'aigua per beure i per a cuinar, és a dir, l'aigua potable. També hi havia molts altres llocs on l'aigua brollava abundant, però potser no era tan potable. També hi havia, a més de molts pous, algunes basses, entre les quals caldria fer esment de la que hi havia en l'indret de l'església parroquial, i la qual era utilitzada per anar a abeurar els animals. Altra bassa d'una grandària, de quasi un jornal de terra, diuen, i amb molta cacera i pesca, era la bassa d'en Sori. En aquest poble va néixer l'any 1666 Antoni Desvalls i de Vergós, el qual va ser anomenat comandant dels sometents de Catalunya per tal de defensar Barcelona contra les tropes de Felip V. L'església parroquial és dedicada a la degollació de Sant Joan Baptista, i quan es començà va ser per iniciativa precisament de Francesc Desvalls i d'Alegre, qui va estar precisament marquès del Poal. L'obra es va acabar l'any 1776 i cal dir que el casal dels senyors de Poal ha estat conegut com a Cal Castell. És un edifici noble, amb carreus escairats i portal adovellat. Al poble també hi ha altres cases antigues i senyorials dignes de ser visitades, entre les quals volem parlar de Cal Puig. El Poal és una població que podreu passar un dia tranquil·lament visitant la població i segur que no sortireu defraudats. I la dita d'avui diu: l'abril, si comença cantant, acaba plorant.
L'abril també veig que és un mes problemàtic.
Té sí, sí, és un mes que de cara a la gent de la pagesia els ha causat molts problemes, sí, sí, i molts, sí, plors.
Gràcies, Joan.
Adéu.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
El ex consejero catalán Jordi Turull recrimina al juez Pablo Llarena que le haya convertido, dice, en un preso político. El magistrado del Supremo le ha comunicado ya su procesamiento por rebelión. También a Dolors Bassa y a Carme Forcadell. Supremo, Patricia Rossetti.
Los exconsejeros han seguido su estrategia habitual de atacar al magistrado Llarena. Jordi Turull le acusa de haberle convertido en un preso político y le ha pedido que deje de mezclar la justicia en la política y que no pretenda decidir quién debe ser candidato a la Generalitat. Dolors Bassa achaca la violencia a la Policía Nacional y a la Guardia Civil. Y Carmen Forcadell, en su línea de siempre, responsabiliza a la mesa y a la Junta de Portavoces porque ella no decide el orden del día y lo tiene que respetar.
Redada en Alemania contra Porsche. La policía investiga a la compañía automovilística por un posible nuevo caso de manipulación de emisiones. Última hora, Rosalía Sánchez.
La Fiscalía ha confirmado que los registros conciernen a un directivo de Porsche, a un miembro de la Junta Directiva, aunque no ha sido desvelada su identidad. Y están relacionados con el fraude de las emisiones de motores diésel. En total han sido registrados 10 edificios, todos ellos dependencias de la empresa, en Baviera y en Baden-Württemberg. Registros ordenados en relación por una investigación por los delitos de fraude y de publicidad engañosa. Otras empresas automovilísticas alemanas, Volkswagen, Audi, han sido objeto anteriormente de investigaciones similares a esta, pero es la primera vez que Porsche se ve involucrada en el escándalo.
Y te contamos que Carlos Herrera sigue imparable hacia el liderazgo. Vuelve a batir un nuevo récord histórico en COPE y consigue su mejor marca en la radio con 2.174.000 oyentes. Así lo confirma el Estudio General de Medios, Antonio Raiz.
Tiempo de juego sigue creciendo los fines de semana. Los domingos gana casi 300.000 oyentes y se convierte en líder indiscutible de la radio deportiva. 1.706.000 personas escuchan ya a Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El partidazo de COPE con Juanma Castaño sigue creciendo también y es seguido por 566.000 personas. La tarde con Ángel Expósito continúa su tendencia alcista y supera ya el 500.000 de personas, alcanzando su récord histórico. La linterna de Juan Pablo Colmenarejo es referencia para 700.000 oyentes. Mediodía COPE, este programa, para 412.000. Y fin de semana con Cristina López Listín para 783.000 personas, batiendo igualmente un nuevo récord. También lo hace la emisión de la Santa Misa, seguida cada domingo por 544.000 oyentes. El Espejo, con José Luis Restán, alcanza los 235.000. COPE es la emisora comercial generalista que más crece y cada día es elegida por casi 3 millones de oyentes y anunciantes como mejor soporte publicitario. Las emisoras musicales del grupo tienen también resultados espectaculares. El programa matinal Buenos Días Javi Mar en Cadena 100 consigue récord histórico, despertando cada día a más de 1.5 millones de personas. Rock FM, que vuelve a hacer historia batiendo su propio récord, y es escuchada ya por 1.178.000 oyentes. Megastar FM, referencia para los más jóvenes, tiene ya 239.000. El Grupo COPE, que es cada vez más líder y ya es sintonizado a diario por 6.5 millones de personas. Por todo eso, te decimos gracias.
Con la fuerza de ADC.
COPE, estar informado.
José Luis Restán, buenas tardes.
Hola Pilar, muy buenas tardes.
En El Espejo de hoy vais a contar la historia de un joven japonés que estudia teología en nuestro país y cuyo testimonio sirve para conocer mejor esta sociedad japonesa, que la verdad es que al menos a priori tiene poco que ver con la nuestra.
Mira, es que el domingo vamos a celebrar en España la Jornada Mundial de las Vocaciones Nativas y con ese motivo ha ofrecido su testimonio en Madrid este joven al que te refieres, Masahiro Yuki, que nació hace 26 años en la ciudad japonesa de Oita, en el seno de una familia no creyente. Su primer encuentro con el cristianismo se produjo a través de los libros de historia. A él le asombraba que la iglesia haya podido sobrevivir más de 2.000 años, a pesar de que algunos de sus jefes no fueran muy ejemplares, mientras el resto de los imperios han caído uno tras otro, y eso que parecían invencibles. Bueno, ahí comenzó un largo camino personal que desplegaremos luego en el espejo y que le ha llevado a prepararse, como decías, para el sacerdocio en el Colegio Bidasoa en Pamplona. Masahiro quiere ahora anunciar la alegría del Evangelio en su país, una gran potencia mundial, pero también devastada por la soledad y el individualismo. Lo contamos en un ratito en el espejo.
Pues más o menos en media hora. Gracias, José Luis.
A ti, hasta luego.
Y en los deportes, el Barcelona está a 6 puntos de ganar la Liga. José Luis Corrochano.
Después de empatar a 2 contra el Celta, el Barcelona está tan solo a 6 puntos de ganar el campeonato de Liga. Lo siguiente para el Barça es la Copa del Rey el sábado contra el Sevilla, que ayer empató a 0 contra el Deportivo en La Coruña. Hoy hay 3 partidos más de la jornada. A las 9:30 juega el Real Madrid, recibe al Athletic de Bilbao. Acaba de dar la lista a Zidane. ¿Con qué noticias, Miguel Ángel Díaz?
Zidane ha convocado a 19 futbolistas, ha dejado fuera de la convocatoria a Nacho por lesión y a Raf, Borja Mayoral, Ceballos y Marcos Llorente por decisión técnica. Volverán a ser titulares después de descansar ante el Málaga jugadores como Varane, Marcelo, Kroos y Cristiano Ronaldo. Probablemente también sea titular Luka Modric y veremos a ver si Zidane vuelve a confiar de inicio en la BBC. La última vez que jugaron juntos fue el 3 de marzo ante el Getafe.
Además, a las 7:30, 2 partidos, Valencia, Getafe y Español Eibar. Tenis en Monte Carlo, acaba de ganarle Bautista Feliciano López. A eso de las 3 de la tarde, debuta Rafael Nadal contra Bedén. Inicia el asalto a su 10º título en este campeonato. Y en la Euroliga, en baloncesto, primer partido de cuartos para Baskonia en Turquía. Es a las 7:15, Fenerbahce-Baskonia.
Te estamos contando la última hora en el Mediodía COPE.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Estem al migdia de la cadena COPE a Lleida, però t'acompanyem des de Lleida cada dia de dilluns a divendres des de les 12:20 fins a les 2. A la meitat de la setmana, avui dimecres 18 d'abril del 2018, hores d'ara, amb 23 graus a la ciutat de Lleida, que et sembla, està a punt d'arribar el Joan Ramon González, però si abans busquem aquesta previsió meteorològica. Des de l'Agència Estatal de Meteorologia, com sempre, ens la porta l'Anna Borrell. Anna, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Temps estable i assolellat avui a les comarques de Lleida. Això sí, amb alguns núvols d'evolució diurna en àrees de muntanya i al Pirineu, avisos grocs per risc de llaus a la zona. Les temperatures continuen sense canvis importants. S'espera màximes de fins a 25 graus a Lleida i Balaguer, 24 avui a la Seu d'Urgell, 22 a Tàrrega i 19 graus a Viella. El vent continuarà suau, variable amb tendència a bufar de l'est aquesta tarda. Demà continuarem amb un temps estable, cel clar, núvols d'evolució en zones de muntanya on pot haver-hi ruixats aïllats a la tarda. Les temperatures continuaran sense canvis, a mínimes de 9 a Lleida, 10 graus a Balaguer, 11 a Tàrrega, 7 graus a la Seu d'Urgell i 6 a Viella. El vent es mantindrà fluix i variable també.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Doncs apareixia que ja està amb nosaltres el Joan Ramon González. Joan Ramon, què tal? Bon dia.
Molt bon dia. Què tal, Ricard? Com prova aquesta caloreta ja?
Home, la veritat és que...
Ja hem deixat l'aigua, quasi bé.
Sí, de totes maneres, les previsions de cara a la setmana vinent són molt variables i canvien cada dia la previsió.
El típic de primavera.
Però, clar, la setmana vinent hi ha 2 dies marcats, el dilluns Sant Jordi i el divendres el de la Montserrat.
Sí.
I són d'aquells dies que agrada sortir al carrer a fer activitats al carrer i, clar, una pluja, doncs...
Sí, sempre fa més nosa. I, per tant, tot el carinyo per les Montserrats, Sant Jordi és més de carrer.
Sí, home, correcte,
per tant, vull dir que...
Si a veure el dilluns.
És mica espelmes, a veure si Sant Jordi... Però, bueno, els dos són patrons de Catalunya, per tant, els dos se suposa que han d'estimar-se-la i a veure què fan, no?
I, curiosament, no és festiu cap dels dos.
No. Sí, senyor. Això és l'esprit català, no?
Curiós, eh?
Sí.
Ho parlàvem amb Mari Carmen Salvador, també.
Sí.
Ni a Lleida, la patrona de la ciutat, tampoc és festiu.
No.
I a Catalunya, ni el patró, ni la patrona.
Ni la patrona,
tu.
Exactament. Bueno. I Sant Jordi, l'encant que té Sant Jordi, jo crec que és aquest, que és un dia...
A l'Aragó és festiu.
Sí.
És patró, també.
Però és el patró de la comunitat. Sí, és la festivitat de la comunitat.
Sí, però per clar, això t'ho dic.
Nosaltres tenim el 11 de setembre i ahir no el tenen.
Sí. En fi, que això donaria no per un espai, sinó per unes quantes tertúlies, a veure com s'haurien de triar els festius. Jo cada cop sóc més...
Per números, també.
Bueno, no, mira, t'ho diré, no per números, però cada cop sóc més... fan, o m'agradaria més que tots els festius es traslladessin als dilluns.
Bueno,
a dilluns. Sí. I ja està. Sí. T'ho dic perquè, clar, jo això dels dimarts, dimecres, dijous, jo pot no en puc fer cap. I, clar, és un problema.
I el divendres ja estàs enganxat.
El divendres, no, el divendres a mi, per exemple, m'aniria bé, però penso, per exemple, amb la gent que es dedica al món del comerç.
Clar que sí.
Han d'obrir dissabte i seria un problema. En canvi, dilluns...
Tens raó.
Sí, diumenge es tanca, tot i que hi ha moltes coses obertes encara diumenge, i dilluns és festa. I la gent que el dissabte no treballa el podria fer llarg, i la gent que treballa dissabte tindria un cap de setmana.
No és mala idea, francament. Sí. Escolta, és qüestió de fer una com això...
Que l'11 de setembre cau per allà entre la setmana, doncs perfecte, l'11 de setembre serà l'11 de setembre, però aquell dilluns serà el festiu.
Sí.
I qui diu l'11 de setembre diu el 12 d'octubre, o el que faci falta.
Sí.
En fi. Ara que m'ha arreglat aquest tema ja...
Anem a buscar
història.
Sí.
Com ho feien abans? No havia festius.
Home, sí que també teníem, per la festa major del poble, sempre era festiu,
llavors
feien dos o tres dies, inclús potser a vegades. Llavors tancaven tot durant dos dies o tres.
Clar, no, dic abans de la meva escala, a l'escala del Joan Ramon, d'arqueòleg, això ja és una altra història.
Clar, això, jo,
però suposo que les civilitzacions de fa mils d'anys, no sé si tenien un dia a l'any,
suposo
que coincidia amb allò al final de la collita o a l'inici...
Festes
potser no era un dia concret de calendari, però sí que amb la tasca o el canvi de meteorològic o alguna història.
Històricament hi havia com això, les festes aquestes grans, com podien ser els solsticis,
sí, els
equinocis, aquestes serien les que assenyalarien, que sempre s'associaven a festivitats, i per això encara tenim coses ancestrals com poden ser les
falles,
això, no? Després les festes del poble, les que serien les locals, atribuïdes amb algun sant, això sobretot amb la qüestió ja del cristianisme, és quan s'aplicarien aquestes festes, que normalment les festes majors pues, implicava dos o tres dies, només. I després els mercats. Els mercats també una mena de festa, també, en el sentit de que allà hi havia gent que treballava, seria una mica com el Sant Jordi, no?
Uh-huh.
Però la gent anava a mercat i deixava de fer la fenya perquè també havien d'anar a mercat. I a vegades era un cop al mes, eren mercats itinerants, però el sortir a vegades de la Masia o del poblet aquell petit i anar al mercat al poble més gran, pues era una festa per la gent d'aquella època. Estaven tot el dia per anar al mercat.
Sí,
no?
sí.
Per tant, era una activitat també complementària. Sí.
Bocins d'història.
Bueno, pues complementar el que vam fer el programa de la setmana passada, que era recordar el tema de la Guerra Civil aquí a Lleida, que fa 80 anys que es va establir el front del Segre al llarg del riu. Avui el que vam proposar la setmana passada era fer un recorregut per a aquests testimonis que encara tenim a la ciutat i que podríem fer com una ruta de la batalla de Lleida, que va ser entre el 30 de març i el 3 d'abril de l'any 38. Començaria, jo penso, reivindicant. Així comencem una mica enganyats. Aquí al Cal de Costa, que és el lloc que tenim tan a prop aquí de la Copa, ja van comentar que hi ha una fotografia emblemàtica de la resistència que va fer el campesino davant de les tropes del general Jaume que baixaven de Gardeny. Una foto feta des del bàndol republicà. A vegades es pensa que és al contrari, però no. La foto està feta, inclús es veu que estan contraatacant els republicans, però bueno, seria un contraatac d'aquells que aguantarien unes hores perquè després va retrocedir tot. El lloc encara es pot reconèixer, més o menys, al carrer Cal de Costa, i penso que estaria bé aquesta iniciativa que té, per exemple, la memòria històrica que fa el Centre Excursionista de Lleida, com va fer l'any passat amb l'Orwell a l'Hospital de Santa Maria, aquí, al carrer Cal de Costa, fer una petita plaqueta, una petita estela amb aquesta foto, recordant el lloc, l'única foto que es conserva de la Guerra Civil a Lleida i de les poques que hi ha de la guerra directament en ciutat a Catalunya, penso que estaria bé recordar el punt exacte on està aquella foto ambientada. De moment ens hem de conformar amb buscar la foto per internet i anar-la a buscar físicament, i seria entre el tram que va des del carrer Paraguai fins a la plaça de l'Exèrcit, és on se situaria aquesta fotografia. Si seguim, tenim testimonis...
Clar, el tema de les edificacions que hi ha avui en dia, no, suposo que la majoria no coincideixen.
La majoria coincideixen, però per lo que es veu de Gardeny, del turó, hi havia una paret aquella que estava de Cexa, que encara queda un tram. No, la veritat és que no l'he fet l'exercici d'anar a la fotografia, això seria uns deures a fer-la, però, si més no, com està la referència de Gardeny, de dir, mira, pues això estaria per aquí.
Bueno, però ho tenim bastant acotat.
Sí, a la dreta, evidentment, tots els edificis són nous, és a dir, anant cap a Gardeny, tots els edificis de la dreta són nous, però els de l'esquerra és una de les que ha canviat menys. I jo crec que encara hi hauria algun element que inclús ajudaria a identificar-lo. Però, bueno, si més no...
Bueno, però
també,
vull dir,
si no
està acotat, correcte.
Exactament, en aquest cas. Gardeny, sobretot, és el que ajuda, no? Tenim tres referències...
Gardeny està igual.
Sí.
Sí, per desgràcia.
Està pitjor, sí. Està pitjor, bueno, perquè s'ha deteriorat. Sobretot la muralla que es veu allà dalt, que és la falsa Braga, està la pobra a punt de caure. Però s'ha crescut algun pi més, perquè hi ha aquella zona de pins que hi ha per baix, és el que havia canviat.
Sense desmereixer el turó de la Seu Vella, i que realment és l'important, perquè a més està al mig, i per la seva posició, turísticament parlant, podríem ser la ciutat dels dos turons, amb activitats i arreglats de punta a punta, amb llocs d'oci, si vols, respectant el descans dels veïns, però de restauració, zones peatonals, zones de joc de nens, a l'aire lliure, d'un turó a l'altre, línies d'autobús, o caminant, si vols. Turísticament seria brutal.
No, jo crec que sí que
seria atractiu. Però no hi ha diners.
No hi ha diners, ni hi ha empenta.
No hi ha tampoc un projecte comú que hagi definit, dir, escolta, el projecte és enorme i ja ho anirem fent poc a poc els propers 20 anys, per exemple. No hi ha un projecte.
No, és una pena, perquè Gardeny veritablement és...
A més, Gardeny se pot separar perfectament tota la part del parc científic de la part lúdica.
Correcte.
És enorme el parc de la zona de Gardeny.
Sí. Home, de fet, la part d'infanteria, que ja està al Magical i que ja n'hi ha... Bueno,
allò seria l'acabament, diguéssim, del parc científic.
La part lúdica que es podria fer, que inclús on estava dissenyat de fer un restaurant, que al final no s'ha pogut tirar endavant, però que és una bona, magnífica idea.
Al costat del castell de Templers.
Recordaran els oients que en algun moment van parlar que un emplaçament, que pot ser una alternativa al Parador, hauria estat allí, hauria estat bé, sense desmereixer el Roser, però que són diferents emplaçaments. Tot això hauria ajudat a aquesta recuperació lúdica de Gardeny, i que la paeria s'ha de reconèixer que està fent un esforç notable per recuperar el castell Templer amb la idea dels Templers, el dia del Templer.
Però a mi em falta el projecte.
Exacte.
O sigui, el dir, escolta, el projecte és enorme, no el podrem fer en 50 anys, potser, sabem cap on caminem. Ara anem fent cosetes, però no.
I el problema és això, que a vegades és com si fos una competència contra la Seu Vella, i això és el que no hauria de ser, sinó és un complement.
Jo crec que s'alimentarien d'un amb l'altre.
No, és totalment. Evidentment, sempre Gardeny estaria supeditat a, però que estigués amb una potència.
No, i parlant del turó de la Seu Vella, aviam, sí que s'hi han fet cosetes.
Sí.
Però vaja, escolta, si és que prou té feina ja a mantenir... L'altre dia em van dir, pregunta-li al Joan Ramon per les muralles. I bueno, això ja donarà per un altre programa.
Per descomptat, sí.
Val?
Sí,
però vull dir que costa mantenir el que hi ha, i tant, com per fer coses noves.
No, per descomptat. I tot el que és la fortificació de la Seu Vella, com ha passat a Gardeny, que bueno, l'any passat vam parlar algun moment que s'havia reparat la muralla medieval que quedava, però la resta està encara... Uh-huh. I inclús fer l'itinerari de tot el voltant del fortí és complicat. I Gardeny, com tu deies molt bé, és autènticament el segon turó de la ciutat de Lleida, i jo recordo fa temps vaig fer un article que deia que era el cavaler de Lleida, perquè era, si l'hereu és el turó de la Seu Vella, el cavaler ho és, perquè en tota la història de Lleida, Gardeny té un paper fonamental en la història, perquè hi van estar els campaments, no solament de Sertori, els de Fran i Pompeu, en la batalla d'Ilerda, després Alfons el Bataller, quan va intentar conquerir...
O sigui, Lleida, que la vessant militar li ve de lluny.
Li ve des de l'època romana, si més no, per descomptat. I sempre ha estat aquesta fortificació complementària, i Lleida, per defensar-se, el punt que té com un turó que podria ser un punt d'atac, i com estem parlant de la Guerra Civil, és per on van entrar les tropes del general Jaue, perquè és on van poder entrar per aquí, van baixar, perquè a més és un turó molt allargassat, és quasi bé un quilòmetre i mig, per això
van entrar per dalt i van baixar?
Sí, van vindre, venien de
la zona de Buxer, venien del Saragossa. Carràs,
venien per la carretera de Saragossa, però a l'arribar a Gardeny, doncs pugen, i des de dalt ja controlaven la ciutat, i d'ahir van baixar, i per això està el fet aquest que comentàvem d'alcalde Costa, no? Per tant, en aquest sentit, amb la història de Lleida és fonamental, aquest turó, i per això la fortificació que hi ha, primer la militar dels Templers, que després passa a ser dels hospitalers, però després quan se fa la fortalesa moderna al turó de la Seu Vella, que envolta la catedral, a Gardeny li passa el mateix, perquè se li fa un fortí, i és un fort que complementa la defensa. I a vegades m'agrada, inclús si fem la comparativa entre un plànol, si agafem un plànol del segle XVIII de la ciutat de Barcelona, en la que veiem la ciutat medieval, amb les fortificacions modernes que se li han fet, i la ciutadella que fa Felip V, el que actualment és el parc de la ciutadella, que està destruït per fer el parc, però que encara hi queda, doncs, entre altres coses, el palau del governador, que és el Parlament, la seu del Parlament, no? Però en aquell plànol veiem la ciutadella, la ciutat, i un fort complementari de la defensa, que és Montjuïc. Uh-huh. Aquest fort de Montjuïc, evidentment, hi ha un desnivell important a Barcelona respecte a lo que és la ciutadella, i fins i tot Montjuïc a vegades va servir per reprimir algunes revoltes que es van fer a la ciutat de Barcelona. Però si salvem les distàncies, l'esquema és molt semblant al de Lleida. Tenim la ciutat medieval, la ciutadella, que seria el turó de la Seu Vella, el que passa és que aquí, en lloc d'estar baixa, com passava aquí, a Barcelona, que està, aquí està alta, és el punt més alt, però el complement, el Montjuïc de Lleida, seria Gardeny. perquè és el complement defensiu més petit, també perquè la ciutat és més petita, però és el que està complementant
no,
aquesta
però és defensa. Que la medalla medieval, ai, la muralla medieval puja per Rambla d'Aragó.
Sí.
Si anul·lem totes les cases fins al turó de Gardeny, sí. Hi ha un bon tram.
Sí, sí, no, per descomptat, per tant, sempre està detallat. I de fet, quan s'intenta fer el nou emplaçament de la Catedral Nova després d'haver tancat la Seu Vella al segle XVIII, es decideix fer la catedral a Sant Llorenç, enderrocar Sant Llorenç i que fer la construcció de la catedral allí. Però els mateixos militars, estem parlant del segle XVIII, diuen que no perquè està a tiro entre Gardeny i el castell principal, que llavors és la Seu Vella, i si fan allà una estructura com és la catedral, imaginem-nos la Gardeny, podria quedar malament. I llavors, per això decideixen l'emplaçament que és actualment la catedral nova. Per tant, Gardeny sempre ha estat un element decisiu i de fet, bueno, aquest any també commemorem els 70 anys de la marxa de l'exèrcit de la Seu Vella, definitivament, i marxen perquè s'ha pogut fer los quartes de Gardeny, és a dir, la ciutadella Francisco Franco, a l'any 44, si no recordo malament, és quan s'inaugura, i això va permetre que la Seu Vella tingués l'oportunitat que els militars marxessin a un emplaçament nou, com són los quartes. I, per tant, aquesta vinculació a la història de Lleida, sempre, normalment, amb un aspecte militar, l'ha tingut de sempre. Però aquest aspecte militar, si ara li donem aquest aspecte postlúdic, i com sempre hem dit, des d'on se veu més bé la ciutat de Lleida és des de Gardeny, i des de Gardeny, inclús allò que vam parlar, i recordant els oients, fer un dia petit somni d'aquells, com un metge de llum i so que fan a vegades els francesos, des de Gardeny situat, i allà il·luminant el turó de la Seu Vella i tota la ciutat seria un espectacle i xulíssim tant. I explicar tota la història de l'evolució del turó.
Llencem el globus sonda.
Per això, que vull dir que Gardeny, sí, és un diamant en brut, d'aquestos que tenim tants a Lleida, de diamants en bruts.
Joan Ramon, sí. Tornem a sumar un dimecres més en el que et destrosso el que
bueno,
tenies preparat.
Bueno, són història, més improvisats, però bueno, tampoc passa res. Però parlat bé.
El que et falta per dir ve amb data o podem seguir...
No, seria acabar una mica aquesta ruta que avui començat des de Gardeny. Avui hem seguit una mica el que seria les tropes del general Llau, eh?
Doncs dimecres vinent...
Acabem de rematar el que seria la ruta urbana que ens
queda. Jo ja em posaré cremallera i així ja...
No, això jo crec que també...
I així no et tallo. Home, de coses importants n'hem parlat.
Sí,
per tant. El que passa és que entenc que quan un ja es prepara una mica de programa, si ve aquí el locutor i li espatlla tot, doncs malament. En fi, Joan Ramon, escolta, fem una pausa un moment i parlem de places o de carrers.
Este es uno de los sonidos que más me apasiona.
Por eso confío en GAES, porque como a mí, les apasiona sentir, escuchar.
En GAES somos verdaderos expertos en audición, tanto que mejoramos la tuya con un audífono desde 690 euros. Llama al 983-5707. GAES, nos apasiona la vida, nos apasiona escucharla.
Yo, en mi declaración de la renta, no marco la X a favor de la Iglesia, porque yo no hago mi declaración. La hace mi asesor fiscal y a él le pido que marque la X por mí. Juntos por un mundo mejor. Por tantos.
¿Por qué en Vitaldent nunca te damos solo el presupuesto? Porque hasta que no te hagamos una revisión gratuita, no podemos hablar de nada. Primero te tiene que ver el doctor y luego vemos todo lo demás. Así siempre saldrás con tu presupuesto. Y lo más importante, con tu diagnóstico. Compruébalo. Pide tu cita ya en el 937-3333 o en vitaldent.com.
A Juan Manuel, un viaje a la India le cambió la vida y ahora organiza allí maratones para luchar contra la pobreza y ayudar a los más pequeños.
El dato es escalofriante. En India, 55 millones de niños sufren desnutrición.
Tiene una salida, el momento en que se apadrina al niño. Y tiene una meta que es la independencia de ese niño y cuando consigue su mayoría de edad.
De lunes a viernes, de 3 a 7, en la tarde con Ángel Expósito, encuentras el mejor entretenimiento.
Migdia.
Copi Lleida.
Estàs informat.
Doncs sap, aquí anem a places o carrers. Aquests segons, el Joan Ramon, que és una enciclopèdia oberta, doncs com siguin, evidentment ha hagut d'improvisar ara i cap a quin carrer o cap a quina plaça anem.
Bueno, pues...
Com que hem canviat el tema...
El carrer Alcalde Costa ja el van comentar en el seu moment, aquest sí que ho tinc clar, que s'hauria estat l'oportú, que és un dels alcaldes que van contribuir precisament al desenvolupament de la ciutat de Lleida fora de les muralles, un carrer que ja van dir que va néixer estret, però que era el carrer que volia ser l'alternativa a la carretera que passaria per el carrer Acadèmia actual, que és la...
Per l'Alcalde Costa.
L'Alcalde Costa va ser la continuació de l'eix, aquesta mentalitat, d'unir precisament això, el que seria la zona vella, en Gardeny. l'aposta que va fer l'alcalde Costa va ser aquest carrer, que, insisteixo, la idea està ben dissenyada perquè continua, i de fet la meitat de l'alcalde Costa s'ha recuperat
sí,
ja des
correcte.
Del punt de vista com és peatonal, precisament des d'on acaba la part aquesta, on estaria la fotografia aquesta famosa feta, però és un carrer que sempre hem dit que potser ja que ho estaven posats a dissenyar-lo de nou, hauria pogut ser una mica més ample, però clar, en aquella època, un carrer d'aquestes dimensions per una circulació pràcticament de carruatges sí, que encara no havia ni cotxes, perquè estem parlant de finals del segle XIX, és a dir, cap al 1870 és quan se dissenyaria aquest carrer, aquesta mentalitat d'aquesta obertura gran, sobretot tenir en compte, doncs, potser no es va tenir massa en compte. I el carrer Alcalde Costa, ja que parlàvem de Gardeny, acaba en la plaça de l'Exèrcit, que és la que serveix d'unió de lo que és Cos i Gallón i del passeig de Ronda. Precisament és on neixeria, que està al peu de Gardeny, i per això es diu la plaça en aquest sentit. Té un monument d'aquestos d'època franquista, que té uns elements, uns relleus en bronze bastant interessants, que volen imitar pues, gestes militars d'aquestes una mica èpiques, sense entrar en detalls, i que actualment no té cap dedicatòria franquista, perquè aquestes sí que s'han eliminat, però el monument, tot i que es pot ser una mica fred, però correspon una mica a aquesta vinculació que té amb l'exèrcit, com el que hi ha a l'altre costat de l'inici del passeig de Ronda, a lo que seria la pujada cap a Gardeny, que és el monument a Gaspar de Portolà.
És la mateixa plaça?
Sí. Sí. Llavors, Gaspar de Portolà estaria a lo que seria la pujada de Gardeny, Cardenal Cisneros, i és aquest monument que, bueno, un arbre va trencar-li el braç al Gaspar de Portolà, del Vallà van parlar aquí, que és un dels últims militars espanyols que va fer gestes per Amèrica i que a més era català i a més de Lleida, i per això d'alguna manera aquí tenim aquest carinyo especial. I en aquesta plaça està l'església de Santa Maria de Gardeny, la parròquia, actualment pot ser ficada també en el punt de mira per les cigonyes, perquè a part de la catedral nova ha hagut també l'aposta que va fer el rector de ficar també al campanar un element dissuasori, i de fet el moment sembla que funciona, perquè el niu no s'ha tornat a reproduir, tot i que va haver una víctima d'una cigonya i ha hagut aquest problema, no?
Tenen debilitat per les esglésies i catedrals?
Sempre, perquè les esglésies i catedrals tenen dos avantatges, és a dir, estan en... a les cigonyes els agrada estar a la natura, però no els importa estar en llocs habitats. No sé molt bé, això suposo que hauria de fer un estudi de les cigonyes, i tradicionalment els campanars de les esglésies, que són els punts més alts dintre dels pobles i de les ciutats, i ja niuen.
Inclús sempre hi ha el típic niu, la foto i el niu.
Encara que el campanar toqui campanes,
és curiós, és veritat, també.
Sí, per això vull dir que estan ho tenen assimilat.
Li molesta més a les persones que toquin les campanes aleshores que les cigonyes que viuen a sobre.
Sí.
També té delicte,
I Santa Maria de Gardeny, doncs, és un campanar esbel, és una església nova, també feta després de la Guerra Civil, i que està dedicada precisament a lo que seria l'antiga església que està de Gardeny, d'aquesta dels temples, que és un dels elements també del primer romànic que tenim a Lleida, i que es pot visitar perfectament en restes encara de pintures, inclús unes que malauradament s'han perdut, que són les úniques pintures del segle XIII que hi havia d'època templera a Catalunya. Malauradament, quan se van restaurar, se van trinxar totes les que hi havia a dalt, i com a record tenim aquesta església nova, una església que té un jardinet a davant, que lliga a lo que seria aquesta cruïlla entre el carrer Acadèmia i el carrer Alcalde Costa, i que lligaria a la plaça de l'Exèrcit, i que fa referència a l'advocació de Santa Maria de Gardeny, la imatge de la qual està conservada al Museu de Lleida, una imatge romànica, així en pla Mare de Montserrat, però pot ser una mica més seriota, una mica més no tan ben aconseguida des del punt de vista estilístic, però que és una de les imatges emblemàtiques antigues que tenim a Lleida, que pot ser amb Santa Maria l'Antiga del Turó de la Sovella, la qual tornem a tenir aquesta vinculació entre els dos turons, serien les dues imatges de Mares de Déus més antigues que tenim a Lleida, Santa Maria de Gardeny i Santa Maria l'Antiga de la Sovella. Per tant, aquesta referència, amb una reproducció que té dintre de l'església de Santa Maria de Gardeny, doncs és un complement a aquesta plaça, que és una plaça... sí que té algun espai així peatonalitzat, però no acaba de ser una plaça massa ben integrada, no? Perquè hi ha molta circulació de vehicles i això... I...
Escolta, deixem 30 segons, només per recordar, 30 segons, de manera ràpida, que dilluns vinent, com ja hem dit, és Sant Jordi, que evidentment cau amb laborable, que la gent surti, no només per l'eix comercial, per la Rambla d'Aragó, per la zona alta, per molts llocs, però que si no per l'eix comercial, a l'alçada de la plaça Sant Francesc, trobarem la paradeta de l'Associació dels Amics de la Seu Vella.
Correcte.
Que, com sempre, ens faran una bona oferta perquè ens fem socis de l'associació, que ja és una, cosa que vaja, que a Lleida ja ens hem de posar com a deures, eh?
Sí, aquest any, a veure si el repte fora duplicar los que som. Som 1.000, diguem-ne així, números rodons. A mi som capaços d'arribar als 2.000.
Vinga.
Pel Nadal.
Per tant, hi haurà la paradeta. Si et fas soci i llavors l'import d'allí
directament, doncs tindràs un obsequi.
Correcte.
O més un obsequi.
Sí, sí.
A més a més, hi haurà també els llibres de l'associació a la venda i d'altres sorpreses pel dia de Sant Jordi. Ja estaran a la plaça
Sant Francesc. Sí, a la plaça Sant Francesc, i les sorpreses bàsicament estan al món de les campanes, perquè encara continuen dintre de la campanya de les campanes, i recordant que aquest any fem 600 anys de la Silvestre, doncs d'alguna manera, sobretot gràcies al José María Valle, que és un dels col·laboradors, però hi haurà sorpreses campaneres, i així se n'hi anima a tensar-se a veure. Sí, sí.
A més, us ho dic també, és un bon regal.
Sí.
És a dir, jo vaig per Sant Jordi, i vaig amb la meva parella, i la meva parella no... és més de llibres que de roses, és curiós, eh? La meva dona diu, la rosa està bé, però prefereix un llibre.
Clar.
Doncs un bon regal també, en lloc d'un llibre, pot ser...
Sí, un dibuix, doncs, una rèplica de la...
No, o un carnet de soci de l'Associació dels Amics de la Sovalla. És un bon regal, també, eh? A més, dura tot un any, té avantatges, accedir a la Sovalla durant tot l'any, pots pujar al campanar també sempre, per tant, és un bon regal, eh? A vegades un llibre està bé, però, escolta, hem de buscar alternatives també pel dia de Sant Jordi.
I també a tothom pot agafar la revista que ha editat el Fregola, dedicada al Turó de la Sovalla, que és gratuïta de distribució, i tindrem exemples per tothom que s'atansi aquesta, ja la podem avançar, que serà per tothom, compri o no compri, sí. O no es faci soci, però ja que s'atansa, doncs que faci algun detall més.
I tant que sí, home. Joan Ramon González, com sempre, un plaer, gràcies.
A tots, bon dia tingueu i bon Sant Jordi, i felicitats als Jordis i Georgines.
Escolta, perds la senyal i la qualitat del wifi quan t'allunyes del teu router? No et conformis amb això, perquè amb el nou wifi intel·ligent d'Orange, i a més amb la seva fibra simètrica d'un gigabyte, no importa el tamany de la teva casa. Tindràs una connexió òptima a tots els teus dispositius connectats alhora i a la màxima velocitat. I tu, vols deixar de buscar wifi per casa? Doncs ja saps, fes-te ja amb el wifi intel·ligent d'Orange, trucant gratis al 1414 o a orange.es.
Siéntate un momento y párate a pensar. ¿No crees que igual estás pagando demasiado por tus seguros? Coche, moto, hogar, vida... Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Jornada de oración por las vocaciones y jornada de vocaciones nativas. Estate atento. Hoy puedes tener una llamada. La llamada del jefe más influyente del mundo. Una llamada que te ofrecerá grandes oportunidades y que llevará a una vida mejor a otras muchas personas. Es la llamada de Dios. Si te llama, no lo dudes. 22 de abril, Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y Jornada de Vocaciones Nativas. Piénsalo, reza, colabora. Toda la información en tienesunallamada.com.
Hay muchos seguros de coche, pero el que tiene las mejores coberturas del mercado y a un precio imbatible solo está en Verti.es. Es como las plazas de parking. Hay muchas, pero en la puerta de casa y que le dé sombra todo el día, solo una. Así que si quieres el único seguro con el que ahorras sin renunciar a estar cubierto ante todo, entra en Verti.es, el seguro de coche más que perfecto.
¿De qué trata ese libro?
Con un corazón puro y la imaginación de un niño.
Oh, es un libro muy especial.
Todas las fantasías pueden hacerse realidad.
Tú no te rindas nunca. Y la buena suerte te acompañará siempre.
La historia interminable. El sábado por la tarde vuelven los 80 en 13.
Mira, cariño, un coche de Securitas Direct en la puerta de los vecinos. Seguro que se están poniendo la alarma.
Pues podríamos aprovechar y preguntarles si se pueden pasar también por la nuestra. No me gusta que seamos los únicos de la calle sin alarma.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Doncs Alba, que ja estem al vell mig de la setmana, dimecres, camí cap a les dues, el moment en el que parlem de noves tecnologies, com sempre, des de l'espai Infocope Lleida, que ens trobes a internet a www.infocopelleida.com. També busca'ns el podcast, perquè si a l'hora que ho fem en directe doncs no et va bé escoltar-nos, no et perdis tota la informació que donem sobre les noves tecnologies i sobre com ens ajuden a fer la vida fàcil. Pots seguir escoltant, com sempre, el podcast. I, com sempre, ben acompanyats, avui està amb nosaltres el David Casero. David, què tal? Bon dia. I també el Jaume Sitjà. Jaume, què tal? Bon dia.
Hola, què tal, Ricard? Com esteu?
Doncs, Jaume, noves tecnologies, que sempre dic el mateix, sí, no, no? Si no ens ajuden a fer la vida més fàcil, és que no estan ben dissenyades.
No, és allò que diem, no? Si és dimecres i són 2:15, sí, és sí. Hora de noves tecnologies a Copellera.
Està clar que sí. Escolta, de què parlarem avui?
Doncs què tal si us dic la parauleta car sharing?
Car sharing.
Car sharing. O sona o no sona?
Home, jo, si miro el resultat, la definició en anglès, sí.
Seria una paraula composta, no?
Compartir cotxe.
Car sharing.
Car sharing.
Compartir cotxe.
D'això parlarem avui?
Què et sembla?
És interessant, i realment se n'està parlant, cada cop més.
Doncs segur que us sona. I, a més, ara està molt de moda, i sobretot a les grans ciutats. Mm. Estem en un món col·laboratiu, i això provoca noves oportunitats, les quals provoquen que puguem fer les coses de diferent manera i més eficients. Ho explicarem amb més detall a l'entrevista Freak.
Molt bé.
I com sempre, després farem lo que és aquesta pausa musical, aquest concurs per adivinar la cançó, l'any... no sé, Ricard, què ens tens preparats avui?
No sé, sorpresa, ni ho he buscat encara.
Ni ho has buscat?
No, ho fem ara, sobre la marxa.
Sí?
Sí, sí.
Bueno.
A veure què surt.
Bueno, pues després de la tertúlia, a veure què me portes. I com sempre, després farem la tertúlia Freak, després de la pausa musical. Avui tenim les tecnològics que firmen un gran acord, Microsoft, que fa un nou sistema operatiu basat en Linux, i com sempre...
I no ens donarà temps de més.
No, perquè...
Ah, però hi haurà l'efèmeride, també.
Sí, l'efèmeride, la notícia del passat, ho fem aquí tot junt, aquí, la tertúlia Freak, perquè sempre el David ens ve amb una sorpresa. I com sempre, el millor pel final, els 3 minuts rades per acabar amb les fantàstiques idees i solucions i, sobretot, comoditats que ens porta l'espai tecnològic del carrer Segòvia número 4. I ja ho saps, si no pots anar al carrer Segòvia, a internet, espaitecnològic.cat.
Recordeu que si voleu tornar a escoltar aquest o qualsevol altre programa, ens trobareu a internet, infocopelleida.com, al Facebook, Twitter i al podcast.
Y Jaume, anem a la entrevista del día.
Lo hemos comentado solo a empezar. Estamos en una sociedad colaborativa a la que no entenderíamos sin las nuevas tecnologías. Por otra parte, están los nuevos problemas de movilidad de una sociedad avanzada. Y esto provoca nuevas necesidades y nuevas oportunidades. El car sharing sería una de ellas. Algunas empresas como Car2Go ya han visto la oportunidad de negocio porque han detectado una demanda. Para hablar de car sharing y lo que nos puede aportar como sociedad, tenemos con nosotros a David Bartolomé, responsable de desarrollo de negocio de Car2Go España. ¿Qué tal, David? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Para situarnos, comentar que Car2Go está operando en 3 grandes ciudades europeas, Stuttgart, Ámsterdam y Madrid, con un total de 1.400 vehículos que usan 365.000 clientes con flotas completamente eléctricas. Pero para los oyentes que aún no han oído hablar de car sharing, ¿cómo definirías el car sharing?
Bueno, pues es buena pregunta. La verdad que cualquiera que esté aquí en Madrid lo sabe, porque como está tan presente en la calle, se ve y es muy conocido. Pero si no, realmente, como es algo nuevo, no lo sabes. Nosotros lo que hacemos es operar flotas de vehículos, grandes flotas. En Madrid tenemos 500 coches eléctricos y nada, están a disposición de la gente para cogerlo en un punto A y ir a otro, a su destino, ¿no? A un punto B. Esto funciona con el móvil, lo localizas con el móvil, lo abres con el móvil, te subes, vas a donde tengas que ir, lo cierras y te vas, ¿no? Entonces ya está, se factura por minutos, te llega la factura a la tarjeta de crédito y bueno, pues es muy conveniente y está cambiando realmente la manera de moverse por la ciudad.
Oye, pero David, yo te estoy escuchando, buenos días, soy Ricard, ¿es así de fácil? O sea, es que te estoy escuchando y es nada, llevar el móvil con la aplicación encima y punto.
Sí, de hecho, bueno, tú mismo, aunque estéis allí, te lo puedes descargar la aplicación y puedes ver dónde están situados los coches. Uh-huh. Claro, te van a quedar un poco lejos,
sí,
¿no?
Sí, bueno.
Los más cercanos están en Madrid, pero puedes venir aquí a Madrid un día y utilizarlo, ¿no? Es realmente así de fácil y realmente está pegando tanto y está funcionando tanto porque es así de fácil. Uh-huh. Y luego porque son vehículos eléctricos, ¿no? Y la gente realmente, pues es la primera experiencia, a lo mejor muchos que tienen con eléctricos, les gusta, no tiene ruido, no tiene emisiones, ninguna contaminación, no se tienen que preocupar de la carga porque ya nos ocupamos nosotros, pues, con lo cual está fenomenal.
¿Podríamos decir que gracias al avance de los coches eléctricos ha sido el clic que necesitaba el car sharing?
Sí, bueno, realmente has dicho una cosa que es cierta, que estamos en tres ciudades con vehículos eléctricos, pero nosotros empezamos con vehículos de combustión interna. En realidad estamos en 26 ciudades. Y nosotros, esta marca, que es una marca, por cierto, de Daimler, de Mercedes, inventó este sistema en 26 ciudades, en China, en Estados Unidos, en 8 países en Europa, desarrollando. Pero luego entendimos que, a ver, nosotros nos movemos a la ciudad. Esto no es para ir de Lleida a Barcelona, esto es para moverse dentro de la ciudad. Entonces entendemos que el problema de la ciudad es el tamaño, la contaminación, la congestión, y por eso decidimos que el futuro tendría que ser eléctrico, ¿no? Entonces, bueno, empezamos a tener los primeros proyectos para probar en Ámsterdam, en Stuttgart, ahora en Madrid, y así va a ser el futuro. Queremos poner todas las ciudades que operamos con vehículos eléctricos.
Hola, David, de David a David. Buenas tardes. Bueno. Yo, es decir, acabas de decir futuro. Para mí, Car2Go es el presente y bueno, yo soy usuario, ¿eh? Es decir, yo en cuanto lo descubrí...
Esto tú lo has probado.
Hombre, bajar del AVE y gastarme, ¿no?, lo mismo en taxis en un día en Madrid que lo que me ha costado el AVE de ida y vuelta, pues perdonad, llamarme tacaño, pero con el Car2Go, mira, solo la primera vez tuve una experiencia que, ostras, me dejé el cargador de mechero dentro porque lo llevaba con toda mi ilusión. Hay que darse cuenta de lo que tenemos, ¿no? Digo, pero es maravilloso, es decir, las ventajas que ha comentado, y además que encima en una ciudad como Madrid, como tú lo dejas, no hace falta que pongas ni ticket de zona azul, ni zona verde, ni nada de esto, ¿verdad, David? Es decir, es
nada.
Digo, la verdad que yo soy usuario cada vez que voy a Madrid de Car2Go. Digo, pero has dicho la palabra futuro. Y aquí es donde quiero que, bueno, tú como especialista en esto, que trabajas en esto y que has y nos has comentado la evolución incluso del coche de combustión al coche eléctrico, ahora mismo tenemos en juego el coche, aparte de eléctrico, autónomo. Y estos pequeños, además, ensayos con 5G y demás, que se han hecho con minibuses y demás, donde hay analistas que abogan porque, bueno, pues al final todo esto sea lo que supla la parte del transporte, por así decir, del taxi, ¿no? Del transporte uno a uno, que estos coches puedan hacerlo. Y otros, bueno, pues hay detractores de ellos que dicen que no, que al final a nosotros nos gusta conducir. ¿Cuál es vuestra o tu perspectiva desde Car2Go o desde David?
Pues mira, has puesto el dedo en la llaga, es decir, ese debate existe, pero ese debate sí que es de futuro. O sea, ahora mismo realmente pues Car2Go es más baratito, tú lo has dicho bien, es más baratito que el taxi, pero es diferente. O sea, tú tienes que conducir, en el taxi te llevan, tienes que buscar aparcamiento, es decir, al final es un alquiler de vehículo por minutos, porque los trayectos son de 20 minutos, de media hora, y con final abierto. Tú lo coges en un sitio y lo dejas en otro, ¿no? Ahí es donde está la cosa. Pero es un servicio completamente diferente al taxi. Yo he hablado aquí con las asociaciones de taxi y estamos de acuerdo en que, bueno, pues son servicios diferentes y que, vamos, que al final todos estamos en la ciudad, ¿no? Pero también el metro, también las bicicletas, también, no sé, las motos, también las motos compartidas. Al final lo que tiene que haber es un abanico de posibilidades que faciliten que la gente se mueva sin su vehículo privado, porque el vehículo privado es al final lo que genera los impactos negativos, ¿no? La congestión, la contaminación, la ocupación de espacio. Entonces, bueno, eso es un poco el futuro. El futuro, luego, tú has dicho el tema del coche autónomo, cuando entre esa tecnología, pues ya veremos, ¿no? Yo creo que al final no hay que ser tan dramáticos y decir, bueno, todo va a ser esto. Pues no, al final yo creo que la tecnología entrará poco a poco, seguirá habiendo gente que le guste conducir, seguirá habiendo servicios de coche con conductor como el taxi, porque harán falta para determinados ambientes o determinadas áreas. La verdad que esto está cambiando a una velocidad tremenda, y en 10 años, pues yo no sé cómo va a estar la cosa, pero sí que te aseguro una cosa: que no va a ser como hoy.
David, si me permites, supongo que lo tendréis calculado, pero hablamos de promedios, ¿eh? Ya sabemos lo que cuesta tener un coche, hablamos de ciudad solo, ¿eh? Madrid, sí. Por ejemplo, ¿eh? Tener un coche, una familia pues tiene el coche grande para hacer los viajes el fin de semana, y tienen el coche pequeñito, ya, que gasta poco, o un diésel. Esto es lo que se hacía hace 10 años, ¿eh? para moverte solo por, sí, ciudad. Pagas tus impuestos, te compras el coche, mantenimiento del coche, ponle gasolina, etcétera. Si obviamos esta compra de coche pequeño y nos fiamos todos nuestros recorridos a Car2Go, ¿habéis calculado lo que compensa? Es decir, lo que puedes llegar a gastar con Car2Go haciendo 2 o 4 desplazamientos al día comparado a lo que cuesta comprar y mantener un coche en una gran ciudad. ¿Lo tenéis calculado?
Sí, bueno...
Hablamos de promedios, ¿eh?
A nivel de gastos, a ver, esa comparación exacta que tú has dado no la tengo hecha, pero lo que sí te puedo decir es que un viaje de Car2Go ahora mismo son 21 céntimos por minuto. Pues para ir del norte de Madrid al sur, pues échale, no sé, 20, 25 minutos, o sea, son 4 euros, 4 euros y medio, eso es lo que te gastas en un viaje. Claro, si tú vas todo el día para arriba y para abajo con Car2Go, pues al final gastarás. Pero no ese es el comportamiento de nuestros clientes. Los clientes lo que hacen, y sí que es verdad que muchos... Hemos calculado que aproximadamente el 11, el 12% vende el coche o no compra coche. Es decir, gente joven que dice, oye, claro, yo iba a comprar coche, pero no me hace falta porque tengo un transporte público de calidad, tengo las bicicletas, tengo Car2Go y con eso me voy a mover. Entonces lo que vamos es a un ciudadano que va tomando decisiones de manera flexible, es decir, en el último momento, ¿no? Ahora quiero ir a no sé dónde, ¿qué hago? ¿Tengo prisa? A lo mejor cojo un Car2Go. O quiero ir cómodo o acompañado. No tengo prisa, me quiero gastar un poquito menos, pues me cojo el metro o el autobús.
Público, claro.
Voy aquí, tengo una bicicleta compartida aquí, pues mira, me doy una vuelta porque hace bueno y demás. Es decir, hay un abanico de posibilidades y eso es lo importante, que la gente pueda elegir. Y Car2Go ocupa un nicho en ese elenco de posibilidades que bueno, que es automovilidad, que es un coche. Entonces, hay mucha gente que necesita un coche, entonces ahí lo tiene. La necesidad de comprarlo.
Sí que es verdad que has apuntado un tema que tanto David Casero como Jaume Sitja como yo mismo y tú supongo que también en nuestros años mozos, con 18, 19, 20 años que te sacas el carnet, nuestra obsesión, a ver, obsesión es tener tu coche, de segunda mano, nuevo, lo que sea, era nuestra obsesión, pero sí que es verdad que en la actualidad...
¿dónde dejas este coche?
No aspira ya a comprar un coche, no se lo proponen, con lo cual esto es un cambio de modelo. Te quería preguntar, ¿cómo distribuís los coches en la ciudad? Es decir, ¿puede darse el caso, porque cuando una persona acaba su uso de Car2Go, deja el coche aparcado en la zona donde ha quedado, ¿puede darse el caso de que se acumulen muchos coches en una zona y otra zona de la ciudad quede sin coches disponibles? ¿Vosotros esto lo tenéis en cuenta? ¿Los movéis o confiáis a que todo sea más o menos equilibrado?
No, sí, absolutamente. O sea, nosotros lo que hacemos, imagínate, nosotros tenemos 3 millones de clientes en todo el mundo, 200.000 en Madrid y operamos 14.000 vehículos. Es decir, lo que hacemos realmente es desarrollar el conocimiento para gestionar estas flotas. Eso es lo que realmente tiene valor, ¿no? El desarrollo de la información, de los procesos, del algoritmo. Entonces, sí tenemos sistemas de predicción de demanda, es decir, sabemos dónde dentro de 2 horas se va a necesitar un coche, ¿no? Entonces podríamos llevar allí el coche. Pero, igual que te digo, sí que lo hacemos en algunos sitios, por ejemplo, en Madrid no lo hacemos, porque no es necesario. Uh-huh. Es decir, nosotros operamos, es verdad que no lo he dicho antes y para la gente que no lo sepa lo tiene que saber, no es todo Madrid, es dentro de un área concreta, porque si no sería, claro, si no te dejarían un coche a lo mejor en el Quinto Pino y entonces allí, claro, no hay nadie que lo quiera coger, ¿no? Correcto. Entonces nosotros sí que delimitamos un área, entonces dentro de ese área los coches se mueven libres, es decir, esto lo llamamos car sharing free floating, ¿no? Como flotan libres, ¿no? Los coches. Y es verdad que puede ocurrir que a lo mejor en un momento dado vayan 4 coches al mismo sitio, pero la demanda es alta en Madrid y eso hace que enseguida desaparezcan. Es decir, no hemos identificado ningún tipo de problemas en ese sentido. Si lo hiciéramos, si lo identificáramos, tendríamos, porque tenemos personal de servicio, hay un montón de personas que trabajan con nosotros que mueven los coches para cargarlo y demás, que podrían moverlos y recolocarlos. Pero sinceramente ahora mismo en Madrid no lo hacemos porque no hace falta.
Nos ha gustado comentar hoy esta hablar contigo, porque todos aquí en Lleida siempre algún día vamos por trabajo a Madrid, y el ejemplo, nuestro David, pues es usuario, ¿no? Y conocer el servicio. Pero ya un poquito para terminar, dentro de vuestro plan de expansión, ¿qué previsión tenéis para ampliar a otras ciudades a nivel español?
No tenemos planes concretos. Estamos afianzándonos en Madrid. Este año es importante para nosotros, es el tercer año y es muy importante. Siempre tenemos un ojo puesto en Barcelona, y estamos allí hablando con las autoridades desde hace casi 4 años. Este equipo de gobierno nuevo que hay está planteándose el tema del Casares muy seriamente, están haciendo un estudio. Yo creo que al final seremos capaces de entre todos hacer una regulación que permita que Cartugo esté en Barcelona, y a ver si, para el año que viene o el siguiente, podemos estar allí y ya tendríamos otra ciudad importante. Para ciudades de menor tamaño, me refiero a lo mejor de 200, 300, 400 mil habitantes, todavía no es algo que vaya a ocurrir en los próximos 2-3 años, porque necesitamos masa crítica. Es decir, te puedes imaginar los costes que tiene este sistema. Uh-huh. Al final tú no puedes ponemos 5 coches y a ver qué tal va, porque 5 coches no resuelven nada en la población, ¿no? Tienes que poner un número, entonces esos son unos costes, y tienes que tener una cantidad de población que permita que el negocio sea sostenible. No obstante, sí que tenemos proyectos internos dentro de la empresa en los que estamos viendo cuál es la mejor manera de operar ciudades de ese tamaño.
Vamos a esperar, y seguro que llega, porque lo vemos venir, porque la idea es buena y muy sostenible. David Bartolomé, responsable de desarrollo de negocio de Cartugo de España, gracias por acompañarnos aquí en Cope Lleida.
Un placer, muchas gracias a vosotros.
Herrera en Cope, Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Al sol de poniente hay tribus ocultas cerca del río, esperando que caiga la noche. Hace falta valor, hace falta valor. Ven a la escuela de calor. Sé lo que tengo que hacer para conseguir.
Doncs el tema que ha sonat avui, que ens arriba des de l'any 1984, que està inclòs dins del treball La Ley del Desierto, La Ley del Mar, són Radio Futura, i ens arriben amb aquesta escuela de calor, no pas per la lletra, Jaume i David, sinó perquè almenys a la ciutat de Lleida, i almenys avui, sí que sembla que ha tornat la calor. Nosaltres hem escoltat la música, i ara...
La tertúlia Freak.
Bueno, Jaume, i ara és aquell moment del Remember.
Sí,
li
sí,
podríem
sí.
dir així, aquesta secció.
Sí, bueno, però bueno, és la notícia del passat o la efemèride. Què ens has preparat avui, David?
Bueno, pues hoy, mirar, 1986. Nos vamos al día 18 de abril de 1986, donde IBM, la gran IBM, es el primer fabricante en usar procesadores tan grandes y tan potentes y tan veloces que son capaces de manejar una memoria de 1 mega.
¡Ostras! A l'any 86.
Sí.
1 mega.
1 mega en el año 86. No, yo no había nacido yo tarde.
Hombre, 1 mega, 1 mega.
Són capaces.
Són 30 anys.
Són capaces. No vol dir que ho posessin als ordinadors, sinó que eren capaces d'arribar fins a 1 mega.
Claro, claro, claro. Estos son pruebas de laboratorio y le dicen al mundo que ya vamos a poder leer un espacio de un disco de 1 mega y sacar un disco de 1 mega para poder leerlo.
No, bueno, i el 85 feia pràctiques amb un processador de 8 bits, o sigui que...
Mira, amb 86 bits i de 8 megahertzos.
Bueno, ja no sé els megahertzos, però bueno...
No és giga, megahertzos.
Megahertzos. Vinga, doncs bueno, aquesta...
Però que l'any 86 fa 32 anys, que tampoc és una xifra enorme,
No, però ara ja veus que el temps està, funcionant molt ràpidament. Vinga, anem a lo que són la tertúlia Fric, perquè tenim aquí 34 tecnològiques que firmen un acord per garantir el que és la ciberseguretat global. Què passa? Que tots els grans fan pinya?
Bueno, esto se puede leer como queramos. O nos unimos todos los grandes para que nosotros seamos los únicos responsables de tener absolutamente todos los datos. O sea, alguien los va a tener, ¿vale? Pues lo van a tener ellos. Uh-huh. Y que cumplan unos niveles, unas reglas de seguridad. Al final está claro que se necesitan legislaciones urgentes, tratados urgentes. Y bueno, la verdad que confiar a día de hoy en todo el tema de los datos con lo que estamos oyendo, pues bueno, parece ser que lo que ellos dicen es, oye, no, pues entre las grandes vamos a proteger estas bases de datos. Al final lo que nos dicen es, los datos los tenemos y es imprescindible para nuestros negocios tenerlos, bueno, pues vamos a intentar hacer todo lo posible.
Les dades es el gran
sí, bueno, pero el sector bancario que se mueve por internet y se mueve por transacciones ya trabaja individualmente todo esto. Es decir, que ahora por esto de ser internet, entre lo público y lo privado, el negocio de los datos de cada uno de nosotros, pues bueno, ojo, la seguridad existe. I la seguretat està.
No, existe i se puede implementar, però claro, s'han d'organitzar, fer-ho tots amb un protocol i hacerlo.
Bueno, el tema es que no pueden existir empresas que no cumplan los protocolos, claro. Y el tema es quién lo vigila a nivel mundial todo esto, claro, cuando claro. Pongo en Swahili pum allí en una isla un barco con servidores y ya está, y doy servicios de ahí con la legislación. Ostras.
Claro. Per això és tan important de vegades quan busquem allotjament i s'ha incidit des de la llei, és on estan els servidors per la seguretat pròpia ja, per la seguretat pròpia de les dades que fem anar.
Bueno, aquestes 34 tecnològiques firmen aquest acord per garantir el que és la ciberseguretat global, i això ho vull enllaçar amb aquest altre, perquè Microsoft fa un nou sistema basat en Linux. Tot va lligat?
Linux ja fa molt temps que és la base dels sistemes operatius.
Per què ho fa això? Tot va a veure, ho fa un sistema operatiu per a internet de les coses, vale? Vol fer un sistema operatiu per a internet de les coses i ho fa basat en sistema Linux. També per garantir la seguretat, perquè Microsoft és més hackejable que ningú, perquè tothom apunta allí i llavors doncs, fem una altra base.
Linux està basat en Unix, que des de fa molts anys, el David ho sap, és la base, el cor, el nucli dels servidors que maneguen les transaccions bancàries, per exemple, o els grans servidors.
Sí, però a nivell d'usuari no ha quedat així, això.
Però no ha quedat així, però fixa't que cap del cor de Linux és cap on van. MacOS està basat en això i Microsoft ara hi vol començar a treballar perquè és més segur.
Resumen, es en lo que se programa, es en lo que se hace un sistema operativo. Es decir, el core de la programación del sistema operativo, de la organización de archivos, de datos, lo explico de manera no técnica, ya que yo no soy técnico, ¿no? Pero por lo que he entendido. Y bueno, pues al final esto lo que le da, o la noticia que hay detrás de todo esto, es la conectividad. Es decir, Windows se va a abrir a la nube y en la nube poder conectarse a todo tipo de equipos, de sistemas operativos y de periféricos. Y es donde van las noticias de Microsoft últimamente. Reestructuración, chicos, nos sí. Vamos más a la nube, tal. Es decir, se van produciendo y esta es la siguiente noticia, ¿no? De, señores, nos vamos a la nube y esta es la noticia de los programadores y de todo el mundo que hace cacharritos con software dentro para decir, hey, que os vais a poder conectar con nosotros. Porque al final el core va a ser más Linux, con lo cual voy a tener más conectividad. Es por donde va el tema.
Molt bé, Jaume, deixem aquí la tertúlia i anem cap a...
Infocope, l'espai de noves tecnologies de Cope Lleida.
ET, espai tecnològic, el multiespai per connectar els teus dispositius mòbils amb l'esport, la salut, la música, la llar, el cotxe i tot el que vulguis imaginar. Venda, reparació i configuració de mòbils i tauletes. A més, amb els nostres cursos aprendràs a optimitzar i fer ús dels teus dispositius. ET, espai tecnològic by Grup TIC, carrer Segòvia 4. Més informació a espaitecnològic.cat.
Espai tecnològic. Tecnològic, casa!
Doncs som-hi, 3 minuts finals del programa. Sempre per l'espai tecnològic. L'espai tecnològic, jo no puc marxar sempre aquesto sense saber aquest gadget sorpresa que ens portes cada dimecres, aquest concurs sorpresa que feu al Facebook. tot el que feu, David.
Dia de la Mare, que està aquí a sobre ja.
Tot el que feu.
Dia de la Mare, no, tenemos antes Sant Jordi. Bueno, tenemos antes Sant Jordi. Tenemos el día 23 de abril Sant Jordi. Nos han enviado los chicos de Spike Technology. Mirar qué chulo y qué bonito este pendrive en formato de rosa, porque, ajá, bueno, pues puedes regalar una rosa, pero puedes regalar una rosa llena de memoria. Incluso, ¿por qué no llenar la de fotos, de, ajá, recuerdos, algún vídeo chuli? Exacto, mezclado todo, que ahora lo podemos hacer con nuestro móvil. Pues oye, en vez de enviarlo por WhatsApp o por lo que quieras, lo pones en el pendrive y le regalas, bueno, pues una rosa que dura para siempre, ¿no?
Vaja, a més aquesta dura.
Esta dura para siempre.
Però escolta, pel Dia de la Mare també hi haurà cosetes, eh?
Per el Dia de la Mare hi ha un munt de coses, tanto en la parte de, además aquí, por edades, por aficiones, por motivos, a partir del 24 de abril podréis entrar en la página web de Spike Technologic y, como no, en las redes sociales, y tendréis allí una selección, bueno, pues para la madre de cada uno, porque la mami de cada uno es única, y eso, bueno, pues cada uno tenemos muchas cosas para elegir.
Dimecres que ve, doncs, ja portarem aquell llàpids i paper per anar apuntant a totes aquestes idees que ens tindrà l'Espai Tecnològic del carrer Segòvia número 4, preparades pel Dia de la Mare.
El carrer Segòvia número 4, a internet,
espaitecnologic.cat, si ho sabem, eh? Sí, sí.
I al Facebook també ja sabeu que tenen la promoció habitual que normalment dona uns obsequis, uns regals força interessants, eh? David Casero, com sempre, un plaer. Gràcies per estar amb nosaltres. Per cert, diumenge em consta que vas estar fent running ben carregat de tecnologies i que va ser l'enveja dels corredors del voltant, eh?
No, bueno. A més, va fer... Jaume també, eh? Però, ahí estuvimos.
Però el David va fer molt bona marca. No sé si el Jaume va quedar...
Darrere.
I li van dir, escolta, has corregut tant, també ajudat per les noves tecnologies? Bueno.
Por supuesto, con mi Apple Watch, marcándome el tiempo, el ritmo, la música, en cada momento.
No me digas el tiempo, que em desmoronaré. Moralitzo. David Casero, gràcies.
Un abrazo, buenas tardes.
Vas quedar molt darrere, Jaume.
Un minut darrere.
Vaja, però el veies.
Quasi, no, perquè la cantonada ja se'n va escapar ja. Ja són l'olla.
Jaume Sitjà.
Dimecres que ve, més.
I nosaltres que arribem ja a les 2 de la tarda, jo no hi vaig anar ni a veure-ho, però... Escolta, acaba d'aprofitar el dimecres, com sempre, la sintonia de la cadena Copa. I demà hi tornem puntuals, com sempre, 12:20. Estarem a dijous ja, des de les 12:20, darrere en Copa Lleida, amb Ricard Álvarez.